Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bona nit i benvinguts a l'edició número 152 de Dins l'estadi. Albert Virgili al rescat. Aquest és el titular de l'empat de l'Ascó al camp de la Muntanyesa. Dur correctiu de l'Olímpic davant la Sénia aquesta tarda, al final 4-1. Tavera tornava de la seva sanció de 4 partits i ha tornat a ser expulsat. El Corbera d'Ebre s'ha retirat en la victòria, el Flix ha estat a punt de vèncer l'Ulldecona i hem pogut també vibrar en el derbi de la Terra Alta entre el Batell i el Pinell. Al final 3-3. D'aquest derbi en parlarem amb l'invitat d'aquesta setmana a Dins l'estadi. Avui ens visita Xavi Marrodán, entrenador del Pinell. De seguida amb el sumari i comencem el programa d'aquesta nit.
A la tercera divisió, Virgili rescata l'Ascó en el descompte per emportar-se un punt contra la Muntanyesa.
A la segona catalana, el Gandesa viu la segona derrota de la temporada contra el Remolins Vítem.
A la tercera catalana, el derbi terralti entre Batea i Pinell ha acabat amb empat. D'altra banda, victòries de Móra la Nova contra el Vilalba i repartiment de punts entre els partits Alcanà Horta i Flix Ulldecona. Per últim, derrota de l'Olímpic.
A la quarta catalana, derrota del Ginestar al camp del líder, el Godall. Victòria del Bot a casa contra el Camp Redó i empat del Benissanet a Tivenys.
A més, no us perdeu l'espai dedicat als futbolistes ebrencs al món, així com la crònica poliesportiva de la setmana.
Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'estadi.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino, Xavi Salvador, Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Són ara mateix les 10 i 10 minuts. Us parla Eduard Pina. Avui benvinguts a l'edició ja número 152 de Dins l'estadi. Ja saben, tot el repàs del que ha passat als camps de futbol de casa nostra en aquesta darrera jornada ho podreu soltar a partir d'ara mateix aquí a Dins l'estadi, on també ens acompanya com cada diumenge Judit Bru, Genís Pena, Xavi Salvador. Què tal? Bona nit als tres.
Hola. Bona nit.
M'heu trobat a faltar la setmana passada. M'heu trobat a faltar la setmana
molt
passada.
Molt, no gaire. Sobretot Frank Carretalà, sobretot ell.
Sí.
Sobretot Frank, que va dir, i Genís... Però bé, no obstant, ens va explicar el per què es presentava... Ja, es vol presentar a l'hermano.
No sé què, de dredoning i coses de...
Sí, o bueno, ara...
Ja, a mi és l'únic que em va quedar, de fet.
Sí? Vale, és a dir, que del programa de la setmana passada,
Edredoning de...
Ho podem dir així. Resum.
Així et va, també.
Bé, recordin que ens escolten a través de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, també ho podem fer a mitjançant la vostra emissora municipal en la remissió corresponent en cada programa, els dilluns, en diferents horaris, a Ràdio Gandesa, a Ràdio Móra la Nova, a Ràdio Falset i a Tivissa Ràdio. Són les emissores on ens poden escoltar. A més, també, com no, a mitjançant la nostra pàgina web, el podcast, a radiomoradebre.cat. Avui contem amb la presència de Xavi Marrodán, entrenador del Pinell. Xavi, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit a tots.
Bueno. Vas escoltar el programa la setmana passada? Et quedes amb l'edroning de Frank Carretalà?
No? Bueno, de moment, primer de tot, felicitar-vos perquè 152 programes i amb l'èxit que teniu a les Terres de l'Ebre, i desitjar-vos sort i que sigui igual.
Molt bé, gràcies. Al final t'espera el pernil, allí abans de sortir. Perfecte, tal com havíem quedat. Molt bé, doncs el Xavi Marrodán, entrenador del Pinell, entrenador novell, podríem dir-ho d'aquesta manera. Després en parlarem de com ha anat tot plegat aquesta temporada al Pinell. Un equip que avui semblava que tenia el partit perdut, però al final ha aconseguit un important empat, 3-3 al final al camp del Batea, en un partit vibrant, sobretot al final... amb moltes coses que de seguida us explicarem com ha anat aquest partit, perquè ha estat molt, però que molt emocionant. 3-3, com dèiem, al final. Abans, però, hem de conèixer una mica més a l'invitat d'aquesta nit. Javi, sé que ets un oient també del nostre programa, que ens estàs escoltant darrerament, així que ja saps de què va la cosa. El test de Dins l'estadi amb l'invitat d'aquesta nit.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de Dins l'estadi. El test de Dins l'estadi.
Bé, doncs comencem el test d'aquesta nit amb el nostre invitat, preguntant-li quina és la seva cançó preferida.
Checa el portamor de Melendi.
És nova aquesta, és relativament, relativament nova.
Només si fa dos anys que va, però és nova.
Això, és nova. N'hi ha que fa 20 o 30 anys que van, quan vos deien sí. La cançó preferida.
Fes-te-ho caure com vols.
És a dir que... Vinga, va, sobrenom.
Marro. Marrodan, Marro, sempre m'han conegut així al món del futbol, excepte les Terres de l'Ebre, que quan vaig arribar pues, tothom Javi, però a Lleida sempre he estat Marro.
Molt bé, perquè ets de Lleida, tu, eh?
Sí.
Després en parlarem també. Un defecte del nostre invitat, de Javi Marrodan.
Bueno, els defectes sempre són complicats. Potser ser massa competitiu, no acceptar les derrotes.
Una virtut?
Ser amic dels meus amics.
Una mania?
Mossegar-me les ungles, principalment.
Un somni esportiu?
Bueno, seguir disfrutant del futbol com fins ara i que el Pinell estigui al lloc on està.
Un somni no esportiu?
Bueno, sobretot que haigo salut a la família i als coneguts, que la crisi pues, acabi algun dia per a tots, perquè tothom ho està passant malament i a partir d'aquí res més.
Ets optimista en aquest aspecte? Tu què domines?
Bueno, treballant en un banc veus de tot i estàs més a prop dels problemes de la gent, però bueno, al final més pront o més tard se'n sortirà. Patint, però se'n sortirà.
Una pel·lícula?
Coach Carter.
El teu ídol futbolístic?
Bueno, el meu ídol no és futbolístic, en aquest cas és meu cosí germà, que és Quino Colom, que és jugador de l'Estudiantes de l'ACB, però si t'ha de dir un futbolístic, doncs podríem dir Raúl.
Què fas en les teves estones lliures?
Bueno, suposo que com tots els joves, de... pues, bueno, pues, disfrutar de la parella, estar amb els amics, cine, discoteca, pues, tot una vida.
Com et veus d'aquí 10 anys?
Bueno, suposo que casat i pare de família.
Això segur, ja, que queda poc, ja, no?
Sí, queda poc, queda poc.
Amb quin jugador de la categoria et canviaries la samarreta?
Bueno, amb qualsevol del meu equip, però bueno, si hem de dir algú que no sigui de l'equip, pues, per exemple, avui hem jugat contra l'Agustí Fornós, del Batea, que va estar un any amb nosaltres, i com a company, un 10.
Si no estessis, en aquest cas, va dirigir als jugadors, eh? Si no estessis jugant al Pinell, en aquest cas, si no estessis entrenant al Pinell, on creus que estaries, on tardaria a estar?
Pues al Pinell. Aquí hi ha molts equips de la categoria que et fan gràcia, vull dir, al final... Pues sent de Lleida, pues arribes aquí, no coneixes els pobles, però bueno, pues tant la Mora d'Ebre com la Mora Nova considero que són equips propers i que són un gran equip.
Un gol especial que recordis?
Uf, si l'he fet jo, complicat. Però bueno, recordo...
Futbol base, eh? Recordem el futbol base.
Un gol a la categoria infantil que ens va donar una lliga amb l'AEP i aquest gol és el concreto.
I quines botes utilitzes?
Unes Copa Mundial.
Molt bé, les mítiques, eh? Aquestes sí, que no es fan mai bé.
Aquestes veteranos.
Sempre duren, aquestes duren, eh?
Sí, sí.
Són bones. Molt bé, Copa Mundial. Les botes de Javi Marrodan, l'invitat aquesta nit a dins estadi. Per cert, saludem a la gent del Pinell, que ens ajuda el Javi, que ens escolta moltíssim. Per tant, una salutació a la gent del Pinell, òbviament a tots els oients de dins estadi, que diumenge rere diumenge fan tard per escoltar el nostre programa, que això és molt d'agrair, i sobretot quan acabem parlant de Gran Hermano, que no té res a veure el futbol de casa nostra.
T'ha quedat a tu, eh? No hi ha secció que acabo sense parlar de Gran Hermano.
I espera't. Bé, doncs, és Javi Marrodan, entrenador del Pinell, que el tenim aquesta nit aquí, a dins l'estadi. I com sempre és moment també de llançar la pregunta de la jornada dins l'estadi d'aquest diumenge, dia 24 de novembre. Judit Bru, quina és la pregunta que formulem avui als nostres oients via Facebook?
Bé, doncs la pregunta és si esteu satisfets amb la temporada que està realitzant el Pinell? Com sempre està relacionada sobretot amb el convidat que tenim.
Que bé, Judit.
Molt bé.
El poder de relació que tens és espectacular.
Ja, bé, doncs. Quan anava a escola i ficava allòs de gat negre i ulli gai, saps? És la que...
Bueno, prou. Això que treu cap.
Check-in,
check-in.
Vaya, tio. No, check-in.
Avui no estàs bé, però és que de cap manera estàs bé. O sigui, no. Ni les bromes te sortiran bé avui.
Bueno, doncs aquesta és la pregunta que des d'ara mateix ja poden comentar els nostres oients a través del Facebook. Com valora una mica aquesta temporada que està fent el Pinell. Una temporada que, bé, no està gens malament, tot i el canvi d'entrada que hi ha hagut, l'equip continua una mica amb la mateixa línia, i avui la veritat és que quan el partit semblava que estava perdut s'ha pogut empatar a l'última jugada de partit, pràcticament, Javi.
Sí, bueno, primer de tot, referent a la temporada, pues, bueno, tots sabem el que ha passat, al final hi ha hagut un canvi d'entrenador, ja ho ha admitit el president, i a partir d'aquí els jugadors l'únic que hem de fer pues, és estar units, tirar l'equip endavant, i des de llavors pues, bueno, pues, vam guanyar dos partits seguits, vam guanyar fora de casa el camp de Mora Nova, que és un camp molt difícil, vam perdre el camp de la Mora d'Ebre donant una gran imatge, i avui tornem a jugar fora pel partit aplaçat, i bueno, al final amb 3-0 a la mitja part, 3-1 amb 8 jugadors, pues té molt mèrit els nois de seguir peleant i treure un 3-3.
I explica'm això, que ja m'ho havien xivat, que tens un germà que juga a l'Estudiantes.
Un cosí germà.
Això, un cosí germà que juga a l'Estudiantes. Explica'm una mica això.
Sí, bueno, el cosí germà, pues, bueno, fa 4 anys que juga a l'ACB, ara juga a l'Estudiantes, juga 3 anys a Fontnabrada, i a més és com un germà perquè ha estat 5 anys vivint a casa nostra, a casa amb uns tiets, i a casa amb ma mare i mon pare, i al final, pues, bueno, cada dissabte, pues, a part del futbol, tens la il·lusió de veure'n bé, i l'altre germà, pues, que està a segona divisió a l'Andorra, que ha debut aquest any, i bueno, els cosins a nivell professional, pues, molt bé.
I esportivament també perfecte, no?
Sí, a més, esportivament perfecte, a més un pare ja hi va jugar al bàsquet a segona divisió, vull dir, la veritat és que a casa meva el futbol sol ho porto jo, però per part de cosins, pues, el bàsquet ha set, bueno, és el que els hi dona de mitjà.
Bueno, el Xavier Marrodan, que a més és un també és seguidor del futbol de casa nostra, li agrada, òbviament, la categoria en la que juga la tercera catalana, la domina força, però que, òbviament, també segueix els equips de casa nostra, les diferents categories, eh?
Sí, home, està clar que quan estàs en un lloc i t'agrada el futbol, pues, intentes saber una miqueta de tot i, bueno, al final, pues, hi ha equips que tant més gràcia que altres, però bé.
I de Lleida cap aquí, què va passar? Bueno, motius laborals?
No, motius laborals, vull dir, al final jo estava vivint a Lleida i, bueno, el banc va decidir que portés a la zona de l'Ebre i a nivell de... i tingués el despatx a Tortosa, i llavors, pues, bueno, pues, com que t'agrada el futbol, pues, el primer any no vaig jugar perquè no coneixia ningú, i després patxant, pues, m'ha dit, xec, si he jugat a futbol, pues prova, no sé què, i vaig vindre al Pinell, i, bueno, ara ja fa 6 anys que estic aquí. I...
Passant et vas reclutar cap al Pinell i mira, aquí t'has quedat, ja.
Sí, la veritat és que, bueno, a més ja vic allí, estic promès allí, m'he comprat una casa allí, vull dir...
Ah, molt bé,
ara és difícil de marxar.
Ara ja estàs arreglat del tot, eh?
Sí, un Pinell a més.
Molt bé, doncs nosaltres seguim avançant, comencem ja amb l'apartat de la tercera divisió, hem de fer un repàs als resultats d'aquesta jornada.
I dins l'estadi. Tercera divisió. Resultats i classificació.
Tercera divisió, grup 5è, jornada número 15. Masnou 2, Cornellà 0.
Terrassa 3, Sant Boià 1.
Rapitenca 2, Gavà 1.
Palamós 0, Castelldefels 3.
Vilafranca 1, Europa 2.
Gramenet 0, Cerdanyola del Vallès 1.
Vilassar de Mar 1, Poble de Mafumet 1.
Rubí 2, Figueres 0.
I Montañesa 1, Ascó 1. Suspès el partit entre el Sant Feliuenc i el Manlleu. La classificació està liderada per l'Europa, que aprofita l'empat entre Ascó i Montañesa per escapar-se al capdavant de la classificació. L'Europa ocupa la primera plaça amb 34 punts. En té 3 d'avantatge respecte a l'Ascó, que amb l'empat a última hora aquest migdia al camp de la Montañesa, doncs, pot continuar mantenint aquesta segona plaça. 31 punts per a l'Ascó. Montañesa tercer amb 30 punts i el Terrassa ocupa la quarta posició amb 27 punts. El mateix és que el Rubí. Recordin, els 4 primers són els que fan el play-off d'ascens de categoria al que és la segona B. Òbviament, el primer té l'avantatge de jugar només una simple eliminatòria. Els altres ja tenen un canvi un pèl més llarg, però l'Ascó continua allí, a la pugna pels caps de sèrie d'aquesta classificació. Precisament el Rubí, que està lluitant per entrar en aquesta zona de play-off, és el proper rival de l'Ascó. La classificació continua amb la Rapitenca, que la trobem en 14a posició, amb 18 punts, important la victòria de la Rapitenca avui davant d'un rival directíssim com és el Gavà, un Gavà que per contra s'enfonsa a la taula classificatòria. El Gavà el trobem en zona de descens directe amb 14 punts, 10 per a Vilassar de Mar i 9 amb el Gramenet Milan. Compte però amb aquesta classificació d'enguany a la tercera divisió, amb els descensos compensats que poden fer passar algun ensurt als equips cap de la cua de la classificació d'aquesta tercera divisió. Bé, doncs, de seguida fem un repàs al que ha anat de ser el partit d'aquest migdia. Montañés-Ascó, us ho expliquem a continuació aquí a dins l'estadi.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, per tercera vegada ho diem. Virgili al rescat. Sí, senyor. Montañés a 1, Ascó 1. Empat d'or de l'Ascó a Nou Barris en un partit que es posava molt complicat amb el gol matiner dels locals, però que, com dèiem, Albert Virgili, al temps de descompte, aconseguia rescatar el conjunt de la Ribera d'Ebre per tal de seguir en aquesta segona posició que comentàvem ara mateix a la tercera divisió. El primer temps ha començat amb l'Ascó pressionant molt amunt el conjunt local, però ben aviat la Montañesa ha anat guanyant metres i ha aconseguit avançar-se en el marcador gràcies a un gol d'Avantini a la minut 10 a la sortida d'un córner. El gol l'ha donat ales als locals durant uns minuts, fet que ha significat l'arribada de més ocasions per part de la Montañesa. Però l'Ascó ha reaccionat i durant la fase final del primer temps ha buscat amb insistència el gol de l'empat mitjançant les accions de Virgili i Armengol. Inclús els de Miguel Rubio han reclamat un possible penal a favor. ja en el segon temps, però el conjunt esconenc ha sortit en busca del gol de l'empat amb un joc més directe i buscant segones jugades. Però la muntanyesa, amb el marcador a favor i ordenat defensivament, no passava problemes. A mesura que anaven passant els minuts, l'escó ha anat guanyant metres arriscant al darrere i fent de xiner pràcticament un central per evitar les pilotes llargues dels davanters. Ja al descompte i precisament en l'única acció de tot el partit on l'escó ha pogut combinar fins a 10 o 12 passades seguides, Canadell rebia la pilota en banda esquerra, enviava una centrada rasa amb molta potència que refusava defectuosament la defensa local, deixant la pilota morta dins l'àrea per a qui Virgili, Albert Virgili, engaltés un potent xut que acabava al fons de la xarxa i que rescatava un punt molt important per a l'escó. El rescat d'Albert Virgili, que significa aquest empat a un definitiu. Montañés a un, Escó 1, gol d'Albert Virgili al temps de descompte, un gol, òbviament, celebradíssim. La propera setmana, l'Escó que rebrà el municipal, com dèiem, el Rubí, un dels equips que està intentant també lluitar per entrar en aquesta zona de playoff. Superman, Super Virgili, eh? Amb el gol de Virgili posem el punt final al repàs de l'Escó d'aquesta setmana. Montañés a un, Escó 1, l'Escó que continua fent història a la tercera divisió, està segon i, òbviament, continua viu en Copa Catalunya, que déu-n'hi-do, li espera o Girona o Sabadell, eh? En quart de final de Copa Catalunya. Xavi.
Sí, tenen molt mèrit el que han fet. Sí, bueno, al final, pues, ara és l'únic que tenen és disfrutar i intentar fer el millor possible i a partir d'aquí, si passessin, pues ja els tocaria un equip de segona divisió.
Això és important per al futbol de casa nostra.
Sí, al final, pues, bueno, que l'Escó estigui a la categoria que està, pues, deixen estar de l'Ebre al lloc on se mereixen.
Com valores la temporada, però òbviament no en quant a Copa Catalunya, sinó també en general a la tercera divisió. Sembla ser que l'equip referència a Terres de l'Ebre era la Rapitenca. Ara potser l'Escó li ha agafat una mica el relleu, no?
Bueno, jo penso que bueno, la Rapitenca, pues, bueno, els problemes econòmics els tenen tots i l'Escó és el club que menys els patix i mantindre el segon lloc a la classificació, pues, al final jo penso que aquest any l'Escó quedarà per damunt de la Rapitenca.
Molt bé, doncs anem a fer un repàs a la resta de la jornada. Hem d'explicar-vos aquesta important victòria també de la Rapitenca.
El repàs de la resta de la jornada.
Un partit que, com dèiem, ha acabat amb victòria per als de Toni Teixidor. Rapitenca 2, Gavà 1.
El fet de buscar la victòria contra un rival directe amb un home menys i durant els darrers instants del partit li han valgut a la Rapitenca per aconseguir els 3 punts contra el Gavà, un rival directe per la permanència. A la primera meitat, però, han estat el Gavà qui ha portat el domini de la pilota i fruit d'això han arribat les primeres ocasions per part de Julián. En una de les jugades ràpides de la Rapitenca, els mariners han aconseguit treure'n un penal. Ha estat David López qui ha enganyat completament el porter visitant i posar el primer gol del partit. Poc li ha durat l'alegria als jugadors rapitencs, ja que al minut 43 el Gavà ha aconseguit empatar gràcies a una centrada des de l'esquerra on David ha pogut marcar. A la represa semblava que el conjunt d'Antoni Teixidor començava a donar senyals de recuperació i a dominar la pilota més que el seu rival, però sense arribar amb perillositat a la porteria de Pacheco. Tot i l'expulsió d'Ortega als 67 minuts, han estat els rapitencs que han disposat d'oportunitats. La primera bona aturada de Pacheco ha estat als 82, a l'enviar a córner un xut llunyà de Pol Blader. I un minut més tard ho ha fet en una rematada de Julio on el porter estava ben col·locat. La Rapitenca no s'ha conformat amb l'empat i ha seguit buscant la porteria rival. La recompensa li ha vingut en temps de descompte amb una doble ocasió que ha acabat amb les mans de Sergio Campos a la mateixa línia de gol. David López no s'ho ha pensat i ha agafat la pilota per tornar a transformar la pena màxima abans de que l'àrbitre xiulés el final del partit. La jornada que ve, la Rapitenca viatjarà a Castelldefels.
Molt bé, doncs importantíssima aquesta victòria de la Rapitenca que li serveix per allunyar-se de la zona perillosa de la classificació. Així que bé, a continuar igual la Rapitenca. Veig que Pol també va fent de les seues amb aquest xull llunyà que ens comentaves. I és que ara que ho comentem, cal destacar, de seguida en parlarem a la zona catalana, que el Redis, ho volíem dir al principi, però bé, no m'ho hem recordat. El Redis ha perdut aquesta setmana, aquesta jornada, el primer partit de la temporada, i va ser contra la Cava, un partit també que després us explicarem una mica com va anar. Això serà, però, a la zona catalana, així que anem directament i ho sabrem com ha quedat tot plegat, no?
No.
Per què? Abans, però...
Primera catalana.
Ja no hi pensava.
No, sí, ja. Mai hi penses.
Alguna cosa destacada de la primera catalana? Els dos partits que tenim?
Els dos partits, Tàrrega 0, Amposta 0. L'Amposta és el rei de l'empat i és que una jornada més els homes de Nacho Pérez no han passat de l'empat a 0. El conjunt de la capital del Montsià ha viatjat aquest matí a Tàrrega per disputar un partit que ha passat sense pena ni glòria. Durant la primera part, el Tàrrega ha estat el dominador i ha ofert més pressió a la porteria rival. Per la seva banda, la represa, l'Amposta, hagués pogut emportar-se el duel gràcies a les bones accions que han tingut Albert Arnau, Joab i Becerra, però no ha sabut materialitzar per emportar-se els 3 punts de Terres Lleidatanes. I l'altre duel, l'Ebrenc, Jesús i Maria 0, Horta 1, un solitari gol de José Javier als 52 minuts de joc. Sí, en un refús a la sortida d'un córner va permetre a l'Horta emportar-se els 3 punts del camp de l'Aube, on es veien les cares amb el Jesús i Maria. El conjunt partidalenc va tenir les millors ocasions del duel, però una setmana més sense sort cara a porteria. Tot i que al segon temps el conjunt ebrenc es va volcar l'atac i va demanar 2 penals que es van cometre a la seva àrea, l'àrbitre no ho va considerar i el Jesús i Maria va tornar cap a casa una setmana més amb les mans buides.
Bé, doncs aquests són els 2 partits dels equips de casa nostra, els equips ebrencs a la primera catalana, l'Amposta, el rei dels empats, el Jesús i Maria, així que ara sí, anem cap al que és la segona catalana.
I dins l'estat, segona catalana. Segona catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs són ara mateix les 10 i 29 minuts. Escolten, dins l'estadi encetem ja la segona catalana. Grup 6è, jornada número 12, amb el Remolins Vitem 2, Gandesa 1.
Redis 1, Lacava 2.
El Perelló 2, Cambrils 2.
Valls 3, Alcanar 4.
Roda de Barà 1, Jesús Catalònia 1.
La Selva del Camp 1, Calafell 1.
Roquetenc 0, Vilaseca 2.
La Canonja 1, Ampolla 0.
I el Morell 0, Tortosa 0. La Redis, tot i la derrota d'ahir dissabte contra la Cava, a més a casa, continua com a líder de la classificació amb molt avantatge. 31 punts per al filial del Reus, que doncs estrena d'aquesta manera la seva casella de partits perduts en aquesta temporada. El Remolins Vitem, després de guanyar avui al Gandesa, se situa segon amb el permís del Tortosa. Remolins Vitem i Tortosa, tots dos, comparteixen aquesta segona posició amb 23 punts cadascun. El Morell i el Gandesa comparteixen aquesta quarta i cinquena posició respectivament, empatats a punts, 22 punts. El Gandesa, després de perdre avui, baixa fins a la cinquena posició, però òbviament està només un punt de la segona, per tant, està molt, però que molt apretada aquesta part alta de la classificació.
De fet, d'haver guanyat avui el Gandesa es fica el segon en molta diferència. Bueno, en molta,
Bueno, amb 10 punts, quasi amb l'Oradis.
Locura. 3 punts ja...
Bueno, el Valls és 6è amb 20 punts, la Cava en té 19, Perelló 17 punts, 15 punts per a l'Alcanar i l'Ampolla, també el Catalonia en té 15, 13 per al Vilaseca i el Roda de Barà, 12 punts per a la Canonja, 9 punts per a la Selva del Camp, 8 per al Calafell, 7 per al Cambrils i 6 per al Roquetenc. Aquests 4 equips últims ja ho tenim, ho comencen almenys tenir una mica més complicat per a intentar allunyar-se d'aquesta part complicada, de la part baixa de la segona catalana. Bé, doncs, de seguida us expliquem aquesta derrota del Redis contra la Cava, de seguida parlem també d'aquesta derrota del Gandesa, de l'empat del Tortosa, que per ser el Tortosa és el proper rival del Gandesa, tindrem partidàs de la jornada a la segona catalana amb el Gandesa-Tortosa la propera setmana, sens dubte la segona posició en joc, compte també amb els equips de que estan per allà que se'n poden beneficiar, depèn del resultat de quin sigui. Així que som-hi, anem a parlar d'aquesta derrota del Gandesa al camp del Remolins Vitem aquesta tarda. Abans, però, escoltem el tècnic.
Club de Futbol Gandesa.
En línia, Enric Alexandri.
Pues, bueno, partit molt disputat, molt obert, entre dos equips que han anat a buscar la victòria. Partit que la primera part pues, ha sigut pues, més de joc del centre del camp. Hem tingut dues ocasions, el Gandesa comença el partit, i dues ocasions clares també el Remolins Vitem, en una de les quals ha fet el gol i se n'ha adelantat el marcador, i a la segona part pues, jo crec que ha sigut un partit dominat de principi a fin pel Gandesa. Ha tingut les millors ocasions, ha intentat anar pel partit, ha jugat millor, amb molta intensitat, amb molta actitud. Hem empatat el partit. La llàstima és que als últims minuts, el 42 o 43, una contra del Vitem mos ha agafat pues, un pelín adelantats buscant la victòria i mos han rematat la faena i bueno, hem anat de Vitem sense punts, que crec que ha sigut injust vist el partit i bueno, pues, mos mereixia el Gandesa, se mereixia una miqueta més esta setmana.
B, Bé, doncs, paraules d'Enric Aleixandri, que valorava aquesta derrota del Gandesa 2-1 al camp del Remolins Vítem. És una derrota important perquè el Remolins Vítem és un rival directe per aquesta segona posició que està buscant tot aquell grup d'equips, no? Remolins Vítem, Tortosa, Morell, Gandesa, inclús el Valls, podríem ficar-lo en aquest grup, que estan lluitant per aquesta segona posició perquè, òbviament, la primera, amb la Redis ja que s'ha escapat, sent un pèl més, més difícil d'aconseguir. Però bé, com dèiem, Remolins Vítem 2, Gandesa 1, Genís.
Derrota del Gandesa en la seva visita al camp del Remolins, que ha plantat cara a Gandesa i s'ha postulat com un dels equips a batre de la categoria. El Gandesa, tot i la derrota, ha mostrat una gran actitud i s'ha presentat com a dominador de la major part del partit. Tot i això, els locals a la primera part han practicat un gran futbol i han aconseguit avançar-se al marcador gràcies a la diana d'Àngel. El Gandesa ha reaccionat intentant anar pel partit durant la resta de la primera part, tot i que ha sigut de cara al segon temps quan ha pres l'accelerador. Els visitants han tingut l'empat en alguna ocasió clara com la de Genís i no seria fins al minut 72 quan Josep Domènech aprofitava el refús del porter local per anotar l'1-1. Amb el gol, els de la Terra Alta han cregut oportú anar pel partit, però la jugada no els hi sortiria bé. El Vítem aprofitava les ofensives del Gandesa i transformava amb el gol una contra molt ben executada que suposava un jarro d'aigua freda pels visitants. Finalment, el Gandesa, que ha derrotat i la segona derrota dels homes d'Aleixandri, els deixa cinquens amb 22 punts. La setmana que ve, com hem dit, Gandesa-Tortosa.
Bé, doncs, partida, sens dubte, la propera setmana, amb un Gandesa que intentarà refer-se de la derrota d'avui davant del Remolins Vítem contra un Tortosa que també és el segon classificat, amb el permís, òbviament, del Remolins Vítem que ocupa aquesta zona plaça, però el Tortosa és tercer amb els mateixos punts que el Remolins Vítem. Per tant, partides la setmana que ve contra el Tortosa a les 5, imagina, no? O a les 4.
L'hora no la sé ben bé, però...
A les 4.
A les 4?
A les 4.
Pues a les 4.
Gandesa Tortosa, proper diumenge, dia 1 de desembre, a les 4. No hi ha millor manera que comença el mes de desembre amb aquest partidàs, eh?
Lo que sí podem dir és que el Gandesa està passant el moment més dur de la temporada, perquè li venen tots de cop. Venen... Va vindre Morell a casa, vas al camp del Remolins, te visitarà el Tortosa a casa esta setmana que ve i pròximament vas a casa del Redis. Uh-huh. Llavors... Més complicat no ho pots tindre, però de totes formes són equips que a Gandesa se li dona bé. Se va fer els deures en el primer partit, guanyant un 3-0 al Morell. Avui crec que el 2-1 ha sigut injust, perquè possiblement el Gandesa es mereixia ni que sigui emportar un punt del camp del Remolins, i la setmana que ve vindrà un Tortosa en noves incorporacions i a veure com...
Bueno. És el Tormalet que comentàvem, òbviament, però d'algun d'aquests partits el Gandesa alguna cosa òbviament rascarà, inclús aconseguir la victòria, almenys esperem que sigui així, contra algun d'aquests rivals que tots són els capdavanters de la classificació, i si aquests són els pitjors moments, estan a un punt només de la segona posició, que així es quedi la cosa, no? És a dir, que bé, bon inici de temporada del Gandesa, que sempre començava un pèl irregular i quedava massa lluny dels caps de la zona alta, i després al final sempre li faltaven algunes jornades per estar a les posicions capdavanteres. De moment ha començat molt bé aquesta temporada, i si continua amb aquesta regularitat, doncs sense dubte podem fer alguna cosa important en guany el conjunt de la Terra Alta, no, Xavi Marrodan? Avui invitat de dins estadi, que tenim una mica callat el Gandesa, que està fent una temporada, o almenys en aquestes primeres jornades, 12 jornades que portem ja de Lliga, ocupa la cinquena posició a només un punt de la segona plaça, no?
Sí, al final, excepte el Redis, que està destacat, pues hi ha 4 o 5 equips que pelearan i el Gandesa serà un d'ells, i la veritat és pues, que hi ha molta gent jove, gent de per aquí, vull dir, la veritat és que se'ns ha de felicitar i que siguin igual.
Mm-hmm. Bé, doncs anem a fer un repàs de la resta de la jornada de la categoria. Més partits, començarem parlant d'aquesta derrota de la Redis. De seguida, som-hi. Resta de la jornada.
El repàs de la resta de la jornada.
La Redis 1, la Cava 2.
Algun dia havia de ser, i és que la Cava va trencar la imbatibilitat de la Redis ahir dissabte en superar el filial del Reus per 1-2. El conjunt cabero va disposar de poques ocasions, però va estar encertat per emportar-se els 3 punts. Al minut 26, Jaime Llorente va posar els visitants per davant i tan sols 3 minuts més tard la Redis igualava el duel amb una diana de Víctor Garrido. Al segon temps, tot i el gran nombre d'ocasions dels locals, finalment Ferran Roig tornava a posar per davant a la Cava per establir l'1-2 definitiu i trencar la gran ratxa de la Redis.
L'Andreu Guiuen va comentar que bé, el partit de la Redis van ser millors, però òbviament a la zona part, quan la Cava tenia el vent a favor, va saber jugar-los i agafar-lo a la defensa una mica contrapeu, i amb aquestes passades i pilotes llargues la Cava doncs, va poder endur-se aquests 3 punts, els primers 3 punts que perd el Redis aquesta temporada. Primera derrota, 10 partits guanyats, un d'empatat i un altre de perdut. És el balanç inicial d'aquestes primeres jornades de la Radis. Més partits. Tenim altres encontres, com per exemple el Perelló 2, Cambrils 2.
Taules en el partit que ha enfrontat el Perelló i el Cambrils. El conjunt tarragoní ha obert la llauna al 35 a través de Víctor Solà. 8 minuts després, Cristian Carranza empataria el duel i a partir d'aquí decidirien el maig les penes màximes. La primera arribaria al 63, que transformaria Cristian, i la segona al 89. La faria pujar Pau Aguiló per repartir-se els punts.
Valls 3, Alcanar 4.
L'Alcanar s'ha emportat els 3 punts de Valls en un duel amb molts de gols. El protagonista de la jornada ha estat el jugador canareu Francesc Chimeno, que ha estat l'autor del hat-trick inicial del conjunt d'Alcanar, que posava el 0-3 al minut 37. Completava l'avantatge canareu José Manuel Romero, que feia pujar el quart. A partir d'aquí, el Valls ha anat retallant distàncies amb un hat-trick per part de Gerard Gomacamps, que posava la por al cos a l'Alcanar, però finalment l'avantatge s'ha quedat a casa.
Roda de Barà 1, Jesús Catalonia 1.
El Jesús Catalonia ha esgarrapat un punt de Roda de Barà quan, després d'anar per davant en tot el partit gràcies al gol de Leandro Rovira, veia com el Roda igualava el maig en transformar una pena màxima Juan Millán al minut 82 de partit.
Roquetenc 0, Vilaseca 2.
El Roquetenc es manté com a cuer del grup 6 de segona catalana després de tornar a caure a casa contra el Vilaseca. El duel va començar igualat, amb una primera part sense gols, però el Vilaseca es va posar les piles al segon temps i va marcar dos gols, el primer de David Gallego al 69 i el segon de Joan De Cal al darrer minut del partit.
La Canonja 1, Ampolla 0.
L'Ampolla ha caigut per la mínima al terreny de joc de la Canonja, on els tarragonins sumaven els primers 3 punts de la temporada. Ja està gràcies a un solitari gol de Dani Robles al 65. El conjunt ampollero s'ha mostrat ben col·locat al camp, però amb poca fortuna cara a porta per tal de remuntar el gol inicial.
I per acabar, com dèiem, el Morell 0, Tortosa 0.
El Tortosa segueix consolidant la seva plaça als llocs capdavanters de la taula i amb l'empat d'ahir al Morell ja són 6 els partits sense conèixer la derrota. I és que el conjunt del Baix Ebre va mereixer més el camp tarragoní després de donar una bona imatge i disposar d'alguna gran ocasió. Tot i així, el Tortosa es va emportar un punt que el manté a la part alta.
Bé, doncs fins aquí la resta de la jornada de la segona catalana. Un Roquetenc que el veiem enfonsat en aquesta classificació. O sigui, fa estrany, veure el Roquetenc cuer de la Lliga amb 6 punts i amb alguna baixa més aquesta setmana, perquè n'aprofita el Vilalba aquesta situació complicada del Roquetenc per a pescar a l'equip del Roquetenc. Després ho explicarem també a l'apartat de tercera catalana. Abans d'anar a la publicitat, anem a fer un cop d'ull al Facebook, com tenim la pregunta de la jornada, Judit.
Bé, tenim dos respostes de moment. La primera per part de Cisco Méndez. Después de todos los problemas, creo que el grupo de jugadores que hay ha seguido teniendo el compromiso y la unión, y eso se ve partido a partido dando la cara. Considero que es bastante positivo el arranque del Pinell. Arriba Pinell.
Un Cisco Méndez protagonista avui, eh?
Sí, avui s'ha ficat els guants del porter tras l'expulsió de Joan i a sobre fer-lo 3-3 de falta directa en el 89. Vull dir...
Compte el dato. Ha marcat vestit de porter, el 3-3 definitiu a l'últim minut.
Xutant una falta al bord de l'àrea que no pot pujar.
No diguem, sí, molt bé, no diguem res més. Després ho expliquem amb més calma. Molt bé, algun comentari
i,
més?
Sí, Joan me diu, em sento orgullós de la temporada que estem realitzant, hem sabut aïllar-nos dels problemes que hi ha hagut i hem tret grans resultats. Vull felicitar a l'equip i a la Junta pel gran treball que fa cada setmana i, com no, a l'amic, míster, jugador i pròxim porter Javier Marrodán Colom per haver-nos sabut transmetre la seva energia dia a dia per tirar-ho endavant i demostrar ser un gran gestor de l'equip amb un Pirell.
Joan Erlany també, un dels protagonistes del partit, ha estat expulsat.
Sí, sí, pues, anant 3-1, bueno, un contraatac, ha sortit i s'han portat per davant el davanter, és Roja, i bueno, a partir d'aquí havia parat moltes jugades abans i bueno, al final un company que, bueno, que està molt agraït i ja està.
És un crac, Joan. Has vist el vídeo de Joan Erlany, la tanda de penals? No l'has vist, que no?
No, no me l'ha ensenyat.
Ja te n'ensenyaré jo.
Vale.
Podríeu llegir-te els comentaris en castellà? Sí, no sé, m'agradat.
Ja m'ho vas dir un dia, no sé què.
De que tens, és que és com espectacular.
No, cal dir que no és el primer porter que marque, no? Este d'això.
No sé què dir, algo.
Per què?
En falset no va marcar un porter.
Punyalada.
No va marcar, realment no va marcar. Realment no va marcar, era una prova, a veure si la gent estava atenta o no, suposo. Però no va ser així, no, Genís?
No va ser així.
El Jordi Perelló
va parlar... Perelló va confirmar que no va ser així.
Bueno, que s'havia mirat de l'acte, no?
Sí.
Bueno, ara passa el Jordi Perelló. Bueno, doncs aquests són els comentaris que tenim de moment a la nostra pregunta que estem formulant avui. Recordin que poden continuar fent-ho durant el programa. que empeceu una mica aquesta temporada del Pinell. De moment, comentaris de dos dels jugadors de l'equip. Volem, òbviament, també més comentaris de jugadors rivals, d'aficionats al futbol de casa nostra, que valoren una mica aquesta temporada del Pinell, Javi?
Sí, està clar que els de casa, pues, saps més o menys el que diran, però bueno, que la gent opina sempre és bo.
Molt bé, doncs ara mateix són les 10:42. Anem a la publicitat en uns minuts i tornem de seguida amb ja tota la Tercera Catalana per endavant.
Dins l'estadi. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino.
Eduard Pino.
Xavi Salvador.
Xavi Salvador.
Genís Pena.
Genís Pena.
I Judit Bru.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pink Style. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda calenta, solarium vertical amb música ambiental, fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pink Style. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pink Style Centre de Bellesa.
Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents, amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina. També carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina. Ramon Berenguer 24, Gandesa. 977 42 18 10.
Necessiteu un treball de forja o ferro? Ferreria Robert Moliner Callau a Ginestar. A més, disposem d'una gran varietat de maquinària agrícola, tant nova com d'ocasió. Manteniment i reparació. Realitzem tota classe de latiguillos hidràulics. I, si us cal, material i instal·lacions de rec a les finques. Ferreria Robert Moliner Callau a Ginestar. Travessera Andreu Algaró, telèfon 977 40 94 62. 40 94 62. Mòbil 682 17 39 53. Pressupostos sense compromís.
Respira, descanses capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria: Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que en sortiràs satisfet.
Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Jogafi Perruquers, la teva perruqueria unisex amb Móra d'Ebre i a Ginestar, amb 15 anys d'experiència, professionalitat i modernitat.
Si no saps com canviar de look, nosaltres t'assessorem. I si prefereixes mantenir el teu estil, nosaltres te'l respectem.
I ara, a més, nou servei de pedicura i manicura amb esmalt de gel. A Jogafi ens hem especialitzat en la perruqueria emocional, tot per la gent que vol estar sempre a l'última.
Jogafi Perruquers, al carrer Bonaire de Móra d'Ebre. Telèfon 977 40 15 31. I a Ginestar, al carrer del Pou Nou. Telèfon 977 40 91 44.
Jogafi Perruquers, l'opció més intel·ligent per al teu cabell.
Vins i olis Sunyer de Ginestar, empresa familiar elaboradora de vins i olis. Vi embotellat, negre i rosat, de la varietat Merlot, i vi blanc Macabeu, també oli d'arbequina, de fulla de salsa i copatges. Aquesta campanya de recol·lecció d'olives us oferim el servei de molturació. Ens porteu les vostres olives i les molturem perquè gaudiu del vostre propi oli. També comprem olives. Vins i olis Sunyer, a Ginestar, al carrer Carme Vidal número 17 i al telèfon 977 40 90 39. Vins i olis Sunyer de Ginestar.
Art Moble Centre. 6.000 metres quadrats d'exposició on hi trobaràs tot el que busques per crear la teva llar. Menjadors, habitacions, sofàs, làmpades, mobles auxiliars, matalassos i un llarg etcètera que no pots deixar passar. Vine a veure'ns i t'ajudarem a trobar el que necessites. Fem projectes a mida sense cap compromís. Art Moble Centre, a l'Avinguda Aragó 40 de Gandesa. Telèfon 977 420671. Visita la nostra pàgina web artmoble.es.
El plaer d'una cervesa.
El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart. Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Mora d'Ebre, 977-400102.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino, Xavi Salvador, Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Vinga, doncs, 5 minutets de rigor per a descansar una mica i tornem a ser altre cop. 12 minuts i arribem a les 11 de la nit. Estan escoltant Dins l'estadi. Moment d'encetar ja la tercera catalana, el gruix del programa, com sempre. La tercera catalana és on tenim més representació dels equips de casa nostra. Allí són pràcticament tots. Tercera catalana, grup 1, resultats d'aquesta jornada.
Tercera catalana.
Tercera catalana.
Resultats i classificació.
Jornada número 12 al grup primer, Batea 3, Pinell 3.
La Sénia 4, Olímpic de Mora d'Ebre 1.
Mora la Nova 2, Vilalba 1.
Aldeana 1, l'Ametlla de Mar 1.
Flix 1, Ulldecona 1.
Santa Bàrbara 1, Camarles 2.
Alcanar B 3, Horta de Sant Joan 3.
Corbera d'Ebre 4, Sant Jaume d'Enveja 0.
I Deltebre 3, Remolins Vitem B 0. La classificació continua liderada pel Camarles, o més ben dit, passa a liderar-la el Camarles. Recordin que la setmana passada era l'Ulldecona qui era el líder de la classificació. El Camarles, tot i tenir un partit encara per disputar, continua com a líder, 25 punts. Corbera d'Ebre, segon, amb 24 punts, després de la victòria d'avui. Després de 3 jornades consecutives perdent, el Corbera d'Ebre s'ha retrobat en la victòria. Deltebre, tercer, amb 23 punts, els mateixos que l'Ulldecona. 22 per al Batea, 20 per al Flix, que és sisè. El Pinell el trobem a la vuitena posició amb 17 punts, els mateixos que l'Olímpic de Mora d'Ebre després de perdre avui contra la Sénia, òbviament, però el Pinell encara té un partit menys. Mora la Nova desè amb 15 punts, la Sénia 13, la Sénia la victòria d'avui li ha anat de perles, li ha anat la mar de bé per a escalar posicions. 13 punts també per al Santa Bàrbara i l'Horta de Sant Joan, 12 per a l'Ametlla de Mar, 11 per al Sant Jaume d'Enveja, que es troba en zona de descens compensat, i en zona de descens directe, 8 punts per a l'Alcanar B i el Vilalba, i tanca amb un sol punt el Remolins Vitem B. Bé, una classificació que us ho dèiem la setmana passada. Després de la pluja, la neu de la jornada anterior, ha quedat un pèl desvirtuada. Haurem d'esperar una mica als inicis del 2014 per a veure realment com queda aquesta classificació. Òbviament, pel pont de desembre, d'aquí dues setmanes, es disputaran molts partits ajornats, però també cal destacar que el dia 29 de desembre hi tenim un pendent, un Camarles-Flix, que també són dos equips que estan a la part alta de la classificació i que, per tant, veurem com acaba per a començar el 2014 ja amb la classificació tal i com és, amb cada equip al seu lloc i amb els punts que hagi sumat.
Sí, bueno, al final el partit suspès, pues, ja suspès a tothom, hi ha equips que han jugat 10 partits, altres que han jugat 12.
Sí.
Bueno, al final l'Opinell, el que tenim que fer és intentar estar el més a dalt possible, i jo sempre li dic als nois, dic, no som pitjors que ningú. Vull dir, no som millors que ningú, però tampoc som, no hi ha cap equip que sigui millor que nosaltres.
Compte amb el Camarles, que ho dèiem al principi, és líder amb 25 punts i dos partits menys. Abans havia dit un, doncs no, en té dos partits menys. Camarles líder, 25 punts. Té pendent el partit contra el Sant Jaume d'Enveja, i té pendent, que jugarà pel pont, i té pendent el partit contra el Flix, que jugarà el 29 de desembre. Per tant, dos partits menys i líder amb un punt d'avantatge.
Sí, el Camarles realment és l'únic equip que sí que mos ha passat la mà per la cara, mos va guanyar anar 5-0 i vam acabar 5-2. I bueno, al final, si estan allí és perquè fan les coses bé i és merescut.
Bé, doncs de seguida parlem del derbi d'aquesta tarda entre el Batea i el Pinell. Ha estat, sens dubte, un dels partits de la jornada, però n'hem tingut més. Òbviament, hem de començar parlant de l'Olímpic de Mora d'Ebre, que ha perdut aquesta tarda al camp de la Sénia per 4-1. Escoltem a Rafael Castellví.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
En línia, Rafael Castellví.
Pues partit que no sé on qualificar. L'Olímpic avui no ha sortit. No hem sortit sense intensitat, sense agressivitat. No, el pitjor partit, però amb molta diferència que hem jugat aquesta temporada. No ens ha sortit res, ells han anat una, dos, hasta tres matxes més que nosaltres. És que no he reconeixut l'equip. No puc ni destacar ningú ni criticar ningú. O sigui, des del plantejament, per part meva, hasta l'actitud dels jugadors avui, zero. No puc explicar lo que mos ha passat. I intentar, pues, que no mos torni passar això cap al partit, i ja està.
Bé, doncs, Rafael Castellví, un pèl del cut pel resultat de l'Olímpic de Móra d'Ebre. Ha estat, tal com qualificava el tècnic, el pitjor partit de la temporada, podríem dir. La llàstima és que ha arribat en el desplaçament potser també més llarg de la temporada al camp de la Sénia. La veritat és que anar cap allà baix i amb un viatge tan llarg i que te'n tornis amb quatre gols a l'esquena, fa mal, eh?
Bueno, l'Olímpic a casa sembla que ha agafat el ritme i fora de casa, pues, bueno, l'ha d'agafar, i avui la Sénia, pues, la Sénia ha de tindre alguna cosa més de la classificació, diu, perquè cada any ha estat allí i jo dubto que estigui peleant per baixar.
El que passa que la Sénia, ho hem comentat en altres edicions aquí a dins l'estadi, molts dels jugadors d'aquest equip han anat cap al Godall, a la quarta catalana, per això el Godall està fent una temporada excepcional en guany a la quarta catalana, i s'han quedat una mica amb els jugadors de cantera, una mica un projecte més localista a la Sénia, per això li està costant una mica més aquesta temporada, però òbviament, clar, la Sénia, estem acostumats a veure, tal com dius, Javi, a la part alta de la classificació sempre, no?
Al final és un poble de 8.000 habitants, i com comprendràs, pues, ho té més fàcil que pobles com 1.000 com nosaltres, i al final segur que estarà més a dalt.
I Godall, quants té d'habitants, ho saps?
700.
Va dir 100 o així, no?
Va dir 100 o 200, imagino, no crec.
Són 700, segurs.
Ai,
Javi.
Estava atenta la Judit, Javi, això...
No te la tornava.
Te la guardava, eh?
Tirar el punyal, no, però...
Te la guardava, mira.
No para de tirar punyals, cara a mi.
Mira, ja busca. Sí. Ja busca.
Sí. Ja està buscant risetes i coses, ja.
Bueno, comencem parlant del partit de l'Olímpic de Móra d'Ebre. La Sénia 4, Olímpic Móra d'Ebre 1... malauradament no hi ha hagut aquella continuïtat de bon futbol que ha caracteritzat l'Olímpic de Móra d'Ebre en les darreres jornades, i avui a la Sénia han sucumbit davant un equip necessitat de punts i que ha sortit més motivat que el rival en busca d'una victòria que els allunyés dels llocs perillosos de la classificació. En línies generals, tal com apuntava el tècnic Rafael Castellví, la Sénia ha estat superior i en cap moment ha patit per la victòria. Els locals se n'anaven al descans amb 1-0 a favor gràcies al gol de Pau als 20 minuts aproximadament de la primera meitat. I a la represa, les coses no millorarien per a l'Olímpic. Inclús, un gol de Manu a la sortida d'un córner davant la passivitat defensiva del conjunt morenc aconseguia fer el 2-0 al minut 55. A més, poc després, al 59, Carlos Tavera, que precisament avui tornava després de la seva sanció, que era allunyat dels terrenys de joc durant 4 jornades per aquella sanció, que a més es va mostrar que era totalment injusta per les càmeres del Canal Terres de l'Ebre que van enregistrar aquell partit, doncs no li van baixar aquesta sanció, ha complert els 4 partits, i avui que tornava, doncs veia, com dèiem, al minut 60, a l'hora de partit més o menys, la segona groga, i era expulsat, deixant a l'Olímpic de Móra d'Ebre amb 10 homes i amb una baixa important al darrere. Per tant, Carlos Tavera, que tornarà a ser baixa la propera setmana en el derbi davant del Vilalba. Una expulsió que posava les coses encara més fàcils per als locals, que al 72 i al 76, amb els gols de Pau i Raül, respectivament, posaven un dolorós 4-0 al marcador. Només Ivan Lagunas, des dels 11 metres, en un penal a favor de l'Olímpic a falta de 10 minuts per acabar, ha pogut maquillar el resultat final amb el 4-1 definitiu. Una Sénia que també acabaria el partit amb 10 homes per l'expulsió de Manu, amb roja directa, en els darrers instants de l'encontre. Jornada, doncs, per oblidar per a un Olímpic que ha de començar a treballar ja per a preparar la visita del Vilalba al municipal el proper diumenge.
Atlètics de Móra la Nova. Futbol Club Vilalba.
En línia, José Luis Polei.
Bueno, potser el Móra la Nova ha sigut just vencedor, però bueno, jo em quedo amb que la imatge del Vilalba avui hem apretat fins a l'últim minut, hem corregut molt, hem pressionat molt, hem treballat, hem jugat prou bé a futbol, no han fet malament. Bueno, per a mi, una derrota, però un partit molt positiu.
Fitxatges?
Sí, bueno, hem fet dos fitxatges, avui no hem pogut vindre encara, Alejandro Alonso, que és un central, bueno, que per aquí ha jugat a la Ràpid, a l'Amposta, bueno, ens aportarà veterania, una mica de tranquil·litat, que ja t'han fitxat a Moreno, que és un xaval del Roquetén, que juga a segona catalana, bueno, un extremet, habilidós, bueno, de moment hem fitxat dos fitxatges, bueno, si ens aporten una mica més per a sortir del pou.
Amb la idea d'incorporar algú més?
Bueno, de moment, si trobéssim un jugador al mig del camp, però clar, ha de ser algú que ens aporti a... o destaque molt, aporti diferència per a millorar el que hi ha, perquè per a tenir un altre jugador més de plantilla, la plantilla és prou àmplia ara, de moment. També recuperarem a Billy i a Joel, que venen de l'accident de tràfic que van tindre. Bueno, de moment, si no trobem algú que destaque molt, suposo que donarem la plantilla de moment per tancada.
En línia, Ambrós Segura.
Sí, molt treballada i molt, molt patida. Més del compte, més de com ha anat el partit o de com s'havia posat. Crec que hem començat molt, molt bé, sabent com havíem de jugar, estàvem tranquils en pilota, sense pilota estàvem treballant molt bé a la pressió i, bueno, anàvem apretant amunt al Villalba i creant perill. Fruit d'aquesta pressió, pues, al final ha sorgit una acció dintre l'àrea que l'àrbit ha considerat que era penal i, bueno, això ens ha favorit per posar-ho a zero i donar-nos un pret més de tranquil·litat. Poc després, pues, bueno, una altra acció a pilota parada, en aquest cas de falta, que Magí l'ha posat a l'esquadra, i 2-0. Tots els indicatius eren que era positiu, perquè estàvem jugant bé, que estàvem molt bé, i damunt no havíem marcat dos gols, tot pintava molt bé, però de cop, bueno, l'àrbit nos ha pitat un penal també en contra, s'ha ficat 2-1 el partit, i allí s'ha apretat. Allí, pues, bueno, el Villalba ha vist que si apretava una mica, pues, podia posar-se més dintre el partit, i nosaltres ha sigut moments d'indecisions, perquè l'àrbit, bueno, ha començat a pitar coses estranyes, que ens han tret del partit una miqueteta, i ens hem descentrat, cosa que no havíem de fer, perquè que piti l'àrbit, has de continuar treballant a la mateixa línia, i no ho han fet. Això ens ha portat nervis i, bueno, una miqueta d'incertesa. Segona part, pues, segona part, hem dit de tornar a apretar, de tornar a treballar, ho han fet, que han corregut moltíssim, han intentat, han tingut moltes ocasions, hem arribat moltíssim, però al final la pilota no ha entrat, però jo crec que el partit està dominat com per guanyar-lo. Hem jugat bé, hem tingut de tancar una miqueta més, però, bueno, content amb el resultat i a continuar.
Pedro, eren les declaracions dels tècnics a la roda de premsa després del partit amb aquesta victòria per al Mora la Nova. Mora la Nova 2, Vilalba 1. Un Mora la Nova que, tal com destacava Polei, va ser el clamor això de la victòria, però que també cal destacar les paraules d'Ambrós Segura en que, òbviament, el partit s'hagués pogut tancar abans per part dels locals, que van desaprofitar moltíssimes ocasions per ampliar el marcador. Al final, però, dos gols de Magí que van certificar la victòria per als atlètics. Un partit que va començar amb un minut de silenci en memòria de Mariano Redondo, pare d'Òscar Redondo, etern capità del futbol sala de Mora la Nova. I en quant al partit, ben aviat el Mora la Nova, que ahir estrenava equipacions noves.
Una meravella.
Sí?
Oh,
valoració d'aquestes noves equipacions.
No, bé, van bé. Mira, van finetes.
Molt similars a les del Pinell, no?
Sí, la mateixa marca, vull dir, jo m'ha...
Diferent color.
Diferent color. Són les més barates, perquè avui m'he fixat que l'ull de Conata de porta les mateixes. Vull dir que al final serà... No, sí, jo m'ha patrocinat la tercera catalana, però bueno. Va molt bé, va molt bé.
Bé, doncs, en quant al partit, ben aviat el Mora la Nova, com dèiem, que estrenava aquestes equipacions, va avançar-se al marcador gràcies a un magistral llançament de falta de Magí espectacular, que enviava la pilota a l'escaire, imparable per al porter del Vilalba, Miquel Àngel, que no va poder fer absolutament res. A més, la pilota va fer un estrany, com és habitual en aquestes pilotes, ja volanis estranys, no? I se'n va anar, va baixar superràpid, va entrar per tot l'escaire, va ser un autèntic golaç de Magí. Va seguir buscant amb insistència la porteria visitant el Mora la Nova, però no seria fins a la mitja hora de joc quan Magí queia dins l'àrea i el mateix capità, amb un xut fort i centrat, feia el 2-0 de penal. Però poc després, el Vilalba, que pràcticament no havia portat gens de perill, es va trobar en un penal a favor per unes mans de Joan. Marc Meseguer no perdonava i enviava la pilota a l'escaire per a fer el 2-1 i posar els de la terra alta dins del partit. A la segona part, el Mora Nova no va patir en defensa i va aprofitar els espais que deixava el Vilalba constantment per a gaudir de grans ocasions i de constants ocasions, com dèiem al principi. Sobretot per part de Mirabete i Pincho. Sobretot Pincho en va tenir una de claríssima que hagués pogut sentenciar el partit i que, òbviament, haguessin pogut ampliar el marcador final. Tots dos equips van quedar força descontents de l'actuació arbitral, no només el Mora Nova, sinó que també el Vilalba.
Tots.
Però bé... està clar que si ens poséssim a comentar l'arbitratge crec que hauríem de fer una contracrònica perquè òbviament
espectacular, aquí,
hi ha penals, per exemple jo crec que el penal que li xiula la Magí potser no era tan penal ni ho era potser a comparació d'un altre que
Nacho,
li van a Nacho dins l'àrea. fores de joc, pilotes que segons l'àrbitre s'enduen la mà mira bé quan no se l'enduia i que
coses, molt, coses molt estranyes, vull dir, al final.
Bé, en general hauríem de parlar molt temps de l'arbitratge, crec que no val la pena. Al final 2-1 victòria per al Mora la Nova, i la propera jornada el Mora Nova que tornarà a jugar a casa, ho farà contra l'Aldeana, un Mora Nova que farà 3 partits seguits pràcticament a casa.
Sí, no? Sí, sí, sí.
Perquè jugueu a casa contra l'Aldeana, després pel pont jugareu a casa contra la Sènia. En principi sembla ser que el partit es jugarà divendres a la tarda, falta confirmació que la propera setmana suposo que ho podreu ja assegurar. I l'Olímpic Vilalba, el Vilalba es desplaça al camp de l'Olímpic de Móra d'Ebre, un Vilalba que tal com comentava Polei a la roda de premsa posterior al partit, hi ha fitxatges, el fitxatge d'Alejandro Alonso, defensa central que ha jugat a la Rapitenca, a l'Amposta, per tant una mica de veterania a l'eix de la defensa, és un jugador veterà a més que li pot donar doncs, aquest punt de veterania com dèiem a l'equip, i aquest extrem ràpid i habilidós, tal com diu Polei, procedent del Roquetencue de la zona catalana, que porta per nom Moreno, són aquests dos fitxatges de moment del Vilalba, que en principi havien de debutar aquest dissabte contra el Móra Nova, però que per problemes personals no van poder fer-ho. Sí que ho faran la propera setmana al camp de l'Olímpic de Móra d'Ebre, que a més Polei recupera jugadors que no van poder jugar el partit del dissabte, un Vilalba que es plantava a Móra Nova, cal dir-ho, amb moltes baixes, jugadors importants com Billy, com Gilabert no hi eren, i que sí que eixiran en principi al camp de l'Olímpic de Móra d'Ebre la propera setmana. Per tant, l'Olímpic en aquest aspecte, si ens estan escoltant, que sàpiguin que el Vilalba serà un equip un pèl diferent al que es va veure ahir dissabte a Móra Nova, que des del meu punt de vista ens vaig veure un pèl fluixos per a la categoria. Òbviament, si té moltes baixes i aquestes incorporacions s'han de sumar a l'equip, seran benvingudes per al proper partit, com per exemple l'Olímpic de Móra d'Ebre, que serà l'encontre que es podrà veure el proper diumenge a la tarda, com dèiem, Olímpic Vilalba.
Club de Futbol Batea. Club de Futbol Pinell.
En línia, Joan Vallès.
Pues bueno, res, pues a ver un partit estos estranys. Penso que el partit lo teníem molt encaminat. La primera part ha sigut tota nostra, amb fet bon futbol, han fet los gols, han posat 3-0, tres gols macos, si lo primer molt pront, l'1-0 gol de Cristian, el segon una falta de l'Agustí Magistrat a l'escaire, i el tercer de l'Adrià, la primera part, pues, bueno, pues, hem superat completament el Pinell, i la segona part, pues, bueno, quan pareixia pues, que el partit era plàcid, i ja sabíem que el Pinell pues, ho intentaria, però que el teníem bastant controlat, pues bueno, s'ha començat a entrar-hi, inclús hem tingut molt bones ocasions per a rematar-ho del tot, hem tingut unes contres molt bones per a fer si el partit hagués acabat en 6-2 o 6-1, pues no hauria passat res, però bueno, no ha sigut així, ha anat avançant el partit, el Pinell ha vingut a fer el que se diu habitualment de perdidos al riu, s'ha tirat avant, han expulsat el seu capità això, i quan en l'expulsió pràcticament ja s'ha en el partit ha vingut el 3-1, a partir d'aquí en el 3-1 nosaltres hem continuat, però possiblement ens hem refiat una miqueteta, i bueno, en una indecisió de jugada estrany, una indecisió, un fallo de defensa, nosaltres li hem regalat el 3-2, i tot i després pues, anar sumant expulsions hasta quedar-se, com sabeu, en 8 jugadors, no sé què ha sigut, 7 o 8 jugadors, pues bueno, han tingut a la desesperada, a l'última jo, una falta allí al bord de l'àrea, una mica així absurda, inclús el seu porter, que estava un jugador porter, per l'expulsió de Joan, pues, ha tirat la falta, i ja sigui, era el minut 45, però ni també d'això, i bueno, pues, per al Pinell, un empat a l'Heroica i nosaltres els 3 punts que pràcticament els teníem al sac, però no els hem sabut lligar i res més, però bueno, però el Pinell ha marxat molt content i nosaltres ens ha quedat pues, bueno, pues, una miqueta al final pues, la cara que hi ha de pues, tenim tan bé, no sabem com ha passat, però bueno, res més, a continuar i a intentar pues, que la setmana que ve o això, pues, evitar que no es torni a passar això.
Bé, doncs, eren paraules de Joan Vallès, el tècnic del Batea, una mica intentant explicar el que li ha passat a l'equip quan, amb superioritat numèrica, i amb un 3-0 a la mitja part, doncs ha vist com el Pinell aconseguia empatar-lo ja a les últimes jugades del partit amb aquest gol de Cisco Méndez, tal com dèiem, i amb un Pinell que ha acabat amb 7 homes. És a dir que, Jaime Marrodán, tècnic del Pinell, quina valoració en fas d'aquest derbi?
Bueno, ara us explicaré una miqueta com ho veig jo. Bueno, el Pinell, hem tingut molt mala sort els primers 5 minuts, vull dir, Joan rellisca, deixem sol a Cristian Dant del porter, fa l'1-0. Jo penso que els següents 20 minuts el Pinell se fica puesto, les pressionem a dalt, estem tenint ocasions. Després mos fan el 2-0, un gol de falta espectacular de l'Agustí, que la fot per un puesto que no, vull dir, és imparable. I, bueno, nosaltres, bueno, 2-0, arribarem a mitja part, i... però no, al minut 43, un altre despiste, ni tu ni jo, pum, 3-0. Clar, arribes al vestuari amb 3-0, i als nois, pues, els dius, bueno, hem de competir, som l'Opinell, no, aquesta imatge no la podem donar, vull dir, no podem regalar dos gols, vull dir, tant el primer com el tercer són dos fallos nostres, vull dir, ells tampoc han creat tant per a fer tres gols a la mitja part, i, bueno, i llavors dius, bueno, fem un canvi i li comentem al capità que 10 minuts i canvi, i a minut 46 pues, fa una falteta, l'àrbit decideix que és la segona groga, i llavors allí jo, pues, bueno, en aquell moment no saps què fer, te quedes amb 10 jugadors, 3-0, dius, bueno, pues, farem els canvis que fèiem, passarem a defensa de 3, i bueno, de perduts al riu, com ha comentat abans, però bueno, jo sabia que si fèiem el 3-1 entraríem al partit, però clar, després ha passat de tot, després han fet el 3-1, després una jugada amb un contraatac, Joan surt, expulsen el porter, Silva va protestar i també l'expulsa, llavors ens pues, quedem amb 8 jugadors i 3-1 perdent. Bueno, pues, al final seguim amb dos puntes a dalt amb 3-1, fem el 3-2 amb una jugada que Bernat pressiona tot el camp i al final pues, el premi del treball pues, fa el 3-2, i el 3-3 arriba pues, amb una falta que li fan a Rubén i llavors apareix, en aquest cas... apareix Xisco, que al minut 70 li dic, Xisco, ponte portero, i se m'ha quedat mirant amb una cara dient, jo soy el más bajito, li dic, sí, que lo harás bien, i ha pujat a segar la falta, i jo quan l'he vist que pujava, he dit, aquesta la fot a dins. I l'ha ficat a dins, llavors Bernat s'enganxa a la cama i l'àrbitre troba la segona groga per perdre temps, llavors mos quedem amb 7, queden 5 minuts, bueno, pues, a l'heroic, a defensar, i al final ho hem tret. Vull dir, al final, la primera part hem de corregir coses, i després de la segona hem de corregir certes expulsions que no... que per protestar no podem fotre fora un jugador, però bueno, a partir d'aquí l'actitud de tots.
Bé, òbviament, aquí hi ha dos parts, la del Batea, que amb un 3-0 al marcador acaben jugant amb tres homes més que tot el partit pràcticament, juntament amb lo Pinell, doncs òbviament aquest empat és un empat amb segona derrota, no?
Sí, sí.
Òbviament, i el Batea i de més, d'aquesta manera que s'ha acabat el partit, que a l'últim minut Cisco, que està jugant de porter, que encara marca un gol de falta i veus que d'un 3-0 te quedes amb un 3-3, doncs òbviament fa molta ràbia. Òbviament, però per al Pinell, de la manera que anava la cosa, amb inferioritat numèrica, amb 3-0 a la mitja part, un 3-3 és potser més que una victòria i tot, no? Un punt quan no en comptaves ni un.
Això sí, sol pot passar al cine i al Pinell. Vull dir, és típic final americà, vull dir, això no és possible. Vull dir, amb 3-1, 8 jugadors contra 11, fora de casa, sense porter, amb un jugador de porter, això sol pot fer el Pinell. Vull dir, és això.
Bé, doncs, comencem repassant, òbviament, aquest marcador. Ha marcat, com dèiem al principi, Cristian Vallès, només començar el partit, amb l'1-0. Agustí Fornes, amb un golàs espectacular de falta, al minut 33, feia el 2-0. I just al descans, abans de la mitja part, Adrià Sunyer feia el 42, el 3-0 al marcador. A la segona part, retallava distàncies el Pinell, es ficava amb aquest 3-1, amb el gol d'Enric Montagut. Bernat feia el 3-2 al minut 87, i ja a l'heroica, tal com ens comentava el Javi Marrodán, Cisco Méndez, que s'havia ficat de porter per l'expulsió de Joan Alerany, és a dir, quan faltaven uns 15 minuts aproximadament per arribar al final del partit, s'ha atrevit a llançar aquesta falta a la frontal de l'àrea i cap a dins.
Sí, li han fet una falta a Rubén, que Rubén comenta que està dintre, jo des del banquillo no vaig ser dintre o fora, però bueno, tal, al final és el mateix, vull dir, ha arribat Cisco i bueno, és una gran xuta de faltes, això ho sabem, i ja dic que la quiero jo, i pues, subo i xutala i me dirà dentro, i així sí.
Bueno, i les expulsions, la de Josep Maria Borrull al minut 1 de la segona part, per la segona targeta groga.
Sí, bueno, al final pues, té una targeta de la primera part, i, bueno, hi ha un forcejeo amb un altre jugador i la segona targeta és massa càstig. Vull dir, al final el canvi estava preparat que sortia Bernat per ell, ja ho sabia, i la segona groga ens ha fet molt mal.
L'expulsió de Joan Alerany, roja directa, minus 78.
Bueno, és una ocasió manifesta de gol, sí que està en un costat, que és igual trau groga, si vol treure roja, però bueno, tal com porta el criteri de targetes, que la primera part sense haver passat res, el Batea també tenia tres targetes, doncs ja m'ho esperava que fos roja.
Al minut 80, Joaquín Silva, per protestar, també veia la segona groga, deixava ja el Pinell aleshores amb 8 homes.
Sí, bueno, és la jugada del porter, vull dir, expulsen el porter, llavors Silva va protestar i penso que amb aquella jugada marxem, o sigui, en vez de marxar amb el porter, marxem amb dos.
I després l'última expulsió era la de Bernat Fernández al minut 89, que deixava el Pinell amb 7 homes.
Sí, està set a la celebració del 3-3, se queda que s'enganxa de la cama i l'expulsa per part de temps.
I també cal destacar que el Batea es quedava amb 10 homes, també a l'última jugada del partit, amb l'expulsió de Cristian Vallès. És una baixa també important per al Batea per a la propera setmana. El Cristian és un dels jugadors, dels millors jugadors, m'atreviria jo a dir, d'aquesta categoria. I serà baixa la propera setmana, on el Batea, recordin, juga a casa contra la Sénia, mentre que el Pinell s'enfrontarà contra el Remolins Vitembé. Aneu al camp del CUE, el Remolins Vitembé té només un punt. Heu de fer valdre l'empat en aquest aspecte, l'empat d'avui, no?
Està clar que, bueno, ara mos venen quatre partits dels que jo penso que hem de guanyar. Vull dir, no és un, són quatre. Vull dir, a partir d'aquí veurem si el Pinell pot estar entre els cinc primers o del 5 al 15 i a patir. Vull dir...
Bueno, en quant al partit avui, Batea 3, Pinell 3, també cal destacar que, òbviament, és un derbi de la Terra Alta, del partit com anava, al final ha acabat amb molta emoció, amb molts nervis, hi ha hagut alguns petits incidents al final, no?
Sí, però bueno, jo penso que no cal donar-hi més voltes, jo penso que l'àrbit potser s'ha espantat una miqueta de la pressió i ha volgut trucar els Mossos d'Esquadra, però sincerament els jugadors, ja et dic, vull dir, sí, el partit jo ja he acabat, mai he esperat estar al final i allà no ha passat res.
Bueno, i que així
sigui, que així sigui sempre, que al final al camp del Batea pues, la gent apreta igual que al camp del Pinell, però considero que no han faltat a ningú ni ha passat res.
Bueno, tot això que ens estalviem. 3-3, repartiment de punts en un espectacle futbolístic. D'altra banda, també aprofitant que avui està el Javi Marrodán, entrenador del Pinell des de fa poques jornades, realment, també li volem treure alguns temes sobre la taula, òbviament, hem de parlar de l'actualitat del Pinell i temes que molta gent sí que entén que volen enterrar i que volen deixar de banda, però que, òbviament, se n'han de parlar, perquè són coses que han passat aquesta temporada al Pinell. Un Pinell on va començar Josep Maria Rovira d'entrenador i després d'aquella golejada contra l'Alcanar, si no recordo malament, 11-0 o 11-1? Com
després de l'11-2.
11-2, però... això, 11-2. Bé, doncs, es va decidir entre Josep Maria Rovira, que va decidir doncs, de deixar el club, i el Pinell, doncs, aleshores va escollir a Javier Marrodán com a opció.
Sí, bueno, al final, pues, bueno, la Junta... és la que decideix, vull dir, al final el Pinell és dels socis i els socis estan representats per una junta i la junta en aquest moment, doncs, bueno, jo els vaig dir si no tenim entrenador i jo sempre m'ha agradat, vaig fer d'entrenador dels xiquets de quan era jove i bueno, si estigués a Lleida vivint portaria un equip de futbol, però aquí no em coneixeu com a entrenador, a Lleida sí, i bueno, jo sense cap tipus de problema jo penso que ho puc fer. I així va començar i de moment pues, bueno, ja m'ha arrencat.
En principi l'opció del Pinell, o almenys la versió que jo tenia, és que, òbviament, era Javier Marrodán una opció d'urgència, perquè s'havien quedat sense entrenador aquella mateixa setmana i que en principi Javier Marrodán havia de ser entrenador doncs, per un parell de jornades a l'espera de que el Pinell busqués un entrenador nou. Però al final... la Junta et va ratificar com a mínim fins al final de temporada.
Bueno, de moment el grup està unit i de moment pues, bueno, pues, fa jo d'entrenador i l'important és que l'equip tira endavant i treu els punts que ha de treure i que al final també hem de pensar una cosa, vull dir, el Pinell és un poble de 1.000 habitants, tothom fa molts esforços per poder tindre l'equip que tenim i jo també ho entenc tot, però si no pots tindre 11 jugadors té un preu desorbitat. Vull dir, al final el Pinell és un poble de 1.100 habitants i l'important és que el grup estigui unit i que al final, pues, si la Junta ha dit que endavant el Xavi, pues endavant.
I podríem dir que l'origen de tot aquest embolic és un porter?
No. Al final hi ha moltes coses. Vull dir, quan passen coses així no és un motiu ni és l'altre. Al final és una gota que colma el vas, però al final bueno, l'entrenador anterior va decidir que ell... deixava de pujar al Pinell perquè no se sentia còmode, no se sentia gust per la Junta, per no sé què, per això són decisions seues, totalment respectables i a partir d'aquí pues, bueno, Pinell, hi ha hagut futbol abans d'aquest entrenador, hi ha hagut futbol després d'aquest entrenador, hi haurà futbol amb Xavi, hi haurà futbol després de Xavi, perquè el Pinell és un poble que el futbol el dijous al matí que es parla del partit de diumenge.
És molt diferent, sí, sí, és una altra història. Sí, sí,
bueno, sí. El Pinell és un poble molt petit i al final el futbol, pues, és un al·licient molt important.
Òbviament, però, avui encara està Joan Alerany de porter. Òbviament, la propera setmana no eixirà. Hauràs de jugar tu, de porter, la setmana
que ve? No ho sabem, al final...
Perquè estàs fent funció d'entrenador-jugador o no?
No, mare, jo sóc jugador i faig d'entrenador ara. Al final, bueno, tenim una plantilla de 18 jugadors comptant-me a mi. Són 17, menys 4 sancionats, són 13. Tenim la lesió de Bernabé, que avui pues, també és d'una baixa important.
La setmana que ve tens números.
Pues. L'Albert...
T'ha tocat.
L'Albert Saladí, esperem que arribo. L'Oriol Saladí està de baixa perquè treballa. Bueno, pues al final la feinada serà nostra per fer un equip. Llavors, pues, bueno, si cal ficar-me de porter perquè poder tindre 11 jugadors de camp o 10 jugadors de camp, pues ho farem. I al final... Avui s'ha parlat això, dimarts ho parlarem amb els nois, però bueno, si no surt ningú, m'hi ficaré jo.
Molt bé, doncs, en quant al porter, a la porteria volia anar. Està Joan Alerany com a porter del Pinell. Busqueu porter? Busqueu un fitxatge a la porteria?
No, el Pinell...
Aquesta temporada continuarà Joan Alerany, passi el que passi, fins a final de temporada.
Està clar que un club de futbol, vull dir, sempre pot prendre decisions a mitjà de temporada, però la idea del club, des de que jo faig d'entrenador, és que som 18 jugadors i amb aquests hem d'acabar. Vull dir, no...
És a dir, no s'espera cap fitxatge ni a la porteria ni a cap posto. Línia dir,
sí,
del camp.
Si hi ha un jugador que no rendix, que no dona el que ha de donar i al final el club decideix que no es compta amb ell, doncs seria un altre fitxatge. Però avui com avui, vull dir, la plantilla som els que som i estem els que estem. Mm. I al final hem de pensar una cosa. És tercera catalana, els pobles estan com estan, l'economia està com està, no es pot fitxar tant.
És que el tema del porter t'ho pregunto perquè fa unes setmanes, bueno, la temporada passada estava Norbert amb vosaltres al Pinell i després va anar cap al Perelló i el Perelló ho ha deixat, per això quan ho va deixar dic que no torni cap al Pinell.
Ja et dic jo que el Pinell no busca cap porter ni cap jugador, vull dir, al final els que som estem i dubto que sentim un fitxatge del Pinell d'aquí... Endavant, perquè la intenció no és fitxar ningú, la intenció és pelear amb el que tenim, sí. I considero que al final l'Opinell va 8è, un partit menys, que jo penso que els jugadors que tenim un equip completament suficient per l'objectiu que busquem, que al final és no patir a la categoria que hem d'estar, perquè l'Opinell no pot aspirar a pujar, perquè si puja desapareixem, tenim 1.000 habitants.
Tothom recorda el Pinell d'Albert Lizaso de fa uns anys, un Pinell que sempre estava a la part alta de la classificació també, i però després també m'agradaria...
Jo vaig jugar amb aquell Pinell, jugava de jugador i...
Recordar que, òbviament, eres dels pocs del poble en aquell que jugava amb aquell Pinell, perquè estava, si no m'equivoco, Patxant, estaves tu i estava Josep Maria Borrull.
Sí, al final, bueno, pues en aquell moment...
Esteu intentant entrar en un projecte més localista?
Bueno, al final, més que del poble o no del poble, jo això sempre ho comento, dic, al final tots els jugadors que venen han de ser de la zona. I al final, hi va haver una època que vaig anar amb 3 jugadors de Barcelona, bueno, pues en aquell moment, tots els cicles s'acaben. Aquest cicle...
Els germans
Getiso, després va pujar David, vull dir, al final tots els cicles s'acaben. Jo penso que pel Pinell ara comença un cicle nou, vull dir, i és a posar amb gent dels pobles de per aquí, que es pot fer un equip competitiu, i que al final hi ha molts bons jugadors per aquí. No cal anar a buscar tant allí.
I d'altra banda, el projecte del Pinell B, que al final no va tirar endavant, creus que era un projecte engrescador?
Bueno, al final, per 1.000 habitants no dona per a tantes coses. I al final, si avui estem comptant que a la plantilla hi ha 7 jugadors del poble, doncs jo considero que el que han de fer els jugadors del poble és donar la talla per demostrar que poden jugar igual que els de fora i ficar-me un difícil a mi, que és el que estan fent. I al final jo tinc 18 titulars, els dic des del primer dia, i el que me demostro que ha de jugar, jugarà. Sigo del poble o no sigo del poble.
I tornant altre cop cap al tema de Josep Maria Rovira, la decisió de que Rovira continués també va significar que hi hagués un canvi a la presidència del club, perquè Paco Ros també s'ho va deixar, sí que, òbviament, hi ha no sé què, motius laborals, però ningú se l'escapa i ell mateix ho reconeixia que també era una cosa que li acabava de decantar la balança, no? Com bé comentaves abans, que a vegades és la gota que tomba el got i que en aquest aspecte doncs va significar que també Paco Ros deixés la presidència del club. Ara mateix està Salvador
no, de... Ramon Montagut està de president, que és el pare dels dos ximos, d'Enric i del Carlos, i al final, pues, bueno, pues, jo les decisions personals de cadascú no m'hi fico, vull dir, si l'antic president va dir que ja en tenia prou de futbol, pues, bueno, també és veritat, pues, té una empresa, té les seues feines, i tothom... Al final, això ha de ser un hobby per a tots, i no hem d'oblidar una cosa, la Junta se'n fa un fart de treballar. crec que el Pinell, pues, per poder tenir els jugadors que tenim, hi ha molta gent que fa molts esforços, que ho fa a cos zero, que els jugadors cobren tots, i al final pues, també s'ha de tindre un respecte cara amb ells, que al final són els que fan que nosaltres puguem estar allí.
Bé, doncs, repàs ampli i extens d'aquesta temporada del Pinell, objectiu d'aquesta temporada, aquesta recta final.
Bueno, l'objectiu, ja t'ho he dit abans, és estar tranquil a la categoria de tercera catalana i per què no? Vull dir, està clar que nosaltres no estarem contents si quedem els 10. Si podem quedar els 6, pues millor els 6 que els 10. I si podem quedar entre els 3 primers, pues ojalà. Però al final, a veure, vull dir, l'objectiu del Pinell és no patir amb la plantilla que tenim. I a partir d'aquí estar el més a dalt possible, com tothom vol.
Si s'arriba a pujar aquella temporada, amb aquell duel final amb l'Olímpic, te'n recordes?
Sí, a més, pues, bueno, jo aquell any va ser l'únic any que no vaig jugar, vull dir, perquè tenia mal a l'esquena i em vaig enganxar i que no vaig jugar. Però, bueno, al final mira on està el Móra d'Ebre, vull dir, és molt difícil aguantar segona catalana.
Bé, doncs, hem parlat del Pinell, 3-3, com dèiem, en aquest partit d'aquesta jornada davant del Batea, d'aquesta tarda, un partit que s'ha jugat a les 4 de la tarda. Hem de seguir avançant amb més partits d'aquesta jornada a casa nostra.
Tenim a Pau, tenim.
A Pau? Què tenim?
Pau.
Pau Folke, què tal? Bona nit.
Bona nit. Bé, doncs, el Flix ha empatat al final 1-1 contra l'Ulldecona, un Flix que ha estat superior al que fins ara era líder de la categoria i que ha servit el gol inicial del Flix per a mantenir aquest 1-0, però al final l'Ulldecona, en l'única oportunitat que ha tingut, ha pogut rascar un punt de la ventonella.
Exacte, ho ha resumit molt bé. Us explico. No s'ha matat l'encontre, malgrat disposar d'ocasions per fer-ho, i s'ha acabat lamentant en forma de factura molt cara. El rival ha igualat el resultat, fregant la finalització en l'única rematada canviat entre els tres pals durant els 90 minuts. La imatge de Jacob marxant cap als vestidors amb les mans a la cara parlava per si sola. I és que la Joventut Esportiva Flix no ha passat de l'empat a un gol enfront el desbancat líder Ulldecona la Ventonella, en un partit on els de la Ribera d'Ebre han merescut vèncer després d'oferir un repàs futbolístic als falduts. El premi final, però, ha quedat curt a causa d'una acció aïllada que ha costat 2 punts i ha tenit l'ambient d'amargor, perquè els homes de l'Ifaso havien gaudit de la possessió i del posicionament de la línia central que va endavant, però sobretot perquè s'havien mostrat desperts al davant, ben tancats al darrere i intensos en totes les facetes. Porta, iniciant una jugada en camp propi i culminant excel·lentment amb la punta de la bota, estirant la cama davant la sortida del porter visitant, ha avançat els del meandre a la primera meitat, assistit entre línies per un cirar tocat, enmig del domini local i la inoperància de l'adversari. Una superioritat basada en el desplegament d'ofici de galons i utilitzar tant el cor com el cap, que ha aparentat que el primer classificat era el conjunt de casa, però que ha quedat desmembrada quan el lleconenc Dani ha posat el cap a la sortida d'un córner per anivellar el marcador a 6 minuts de la conclusió. Massa càstig per un bloc frixanco que ha eclipsat i empetitit els de Montsià, que ha convençut l'afició i que ha evidenciat de nou que està capacitat per mirar cap amunt a la taula. La infortuna, no obstant això, ha estat capritxosa i ha emergit. Una llàstima, perquè en tot moment l'equip ha correlat un candidat a l'ascens.
Molt bé, doncs, Pau Folga, com sempre, moltíssimes gràcies. 1-1, es recupera el dia 29, correcte, el partit contra el Cabarles?
Encara no s'ha confirmat, la possibilitat més ferma és aquesta,
sí.
Però quan hi ha confirmació ja ho anunciaré. Una altra informació de cara a la setmana vinent,
sí.
Partit al camp de l'Ametlla es jugarà diumenge a les 7:15 de la tarda.
Ostres, que tard, no?
Sí, normalment l'horari de l'Ametlla és en diumenge a les 4 de la tarda. Per motius que encara desconec, l'Ametlla li anava malament jugar el diumenge a les 4 de la tarda. Va demanar el Flix abans del partit de dissabte, el Flix anava malament perquè alguns jugadors en dissabte no estan disponibles per temes d'entrenar a futbol base i s'ha ficat el partit a les 7:15 de la tarda en diumenge.
Bueno, el partit acabarà a les 9, Pau, hauràs de fer una crònica improvisada, sí, per a dins l'estadi.
Potser haurem de fer la crònica tornant en cotxe, no té un negoci.
Segur que sí. Pau Folke, fins la propera setmana, que vagi bé.
Bona setmana,
adéu.
Adéu, Pau.
Bé, doncs, Pau Folke, com sempre, portant-nos l'actualitat del Flix, 1-1 contra l'Ulldecona. Anem a seguir avançant a més partits. Tenim els partits de la Terra Alta encara, per exemple, el Corbera d'Ebre, que s'ha retratat en la victòria. També l'Hort de Sant Joan, que ha empatat al camp de l'Alcanà B. De seguida en parlem.
Club de Futbol Corbera d'Ebre.
Corbera 4, Sant Jaume d'Enveja 0. Partit molt còmode del Corbera, que seria clar dominador des d'un començament. Tot i començar a contravent, els de la Terra el tenen imposat el seu ritme i han fet ballar el Sant Jaume a base de futbol i gols. Santi seria el primer en obrir la llauna i després vindrien els 3 gols de Cornejo. El primer arribava a la primera part després d'un error de la defensa de l'equip del Montsià, que aprofitava el davanter local per a fer el seu primer i posar el 2-0, resultat amb el qual s'arribava al descans. A la represa, el Corbera sentenciava mitjançant el segon de Cornejo un autèntic golàs i tancava pràcticament el partit. El Sant Jaume disposaria d'algunes ocasions per a fer el gol de l'honor, però finalment era una altra vegada Cornejo qui tornava a notar fent el seu hat-trick particular. Amb els 3 punts, m'ha sortit els 3 del top 3 de la Judit.
Toma.
Ha quedat d'escola.
Sí. Amb els 3 punts, el Corbera es situa segon a la classificació. I la setmana que ve és veure les cares contra l'Horta. També s'ha de dir que el partit aplaçat contra el Remolins Virembés jugarà el divendres dia 6.
Molt bé, perfecte. Ens seguirem pendents també de tots els partits que s'han disputat a jornades, perquè pràcticament és com si hi hagués una jornada de més, no?
Sí, el pont del 6 segur que tots jugarem.
Que festiva no té res, ja. Ja no té res. Més partits.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
Horta 3, Alcanar B 3, partit amb molts gols que començava amb un Horta adormit que ràpidament es trobava amb el marcador en contra. Al minuto la primera ocasió pels visitants es convertia amb el 0-1 i només passaven 5 minuts quan encaixava el 0-2 després d'un error defensiu. Amb el resultat en contra, l'Horta començava a reaccionar i agafava el domini del partit. El domini es veuria transformat amb el gol dels locals mitjançant Isaac, que completaria una gran actuació al minut 30. Amb aquest resultat s'arribava a la mitja part, a la represa se'ls hi posava molt de cara al partit als locals, quan al minut 9 l'àrbitre els hi xulava un penal a favor. L'Horta fallava la pena màxima i a la jugada posterior es passava del 2-2 a l'1-3, ja que el filial de l'Alcanar anotava el tercer de la tarda. L'Horta havia de reaccionar altre cop i així ho faria. El 2-3 arribava després que un excel·lent llançament de falta rebotés contra l'esquena del porter i es colés a la porteria visitant. I finalment era Isaac altre cop l'encarregat de fer el definitiu 3-3, jolina amb el 3 avui, que donava un punt a l'Horta després d'un partit força mogut. Amb l'empat, l'Horta situa 13 amb 13 punts i amb 2 partits menys.
Com han quedat?
3-3.
Crec que juguen al camp de l'Alcanar, l'Horta de Sant Joan, crec que juguen al camp de l'Alcanar. Alcanar B 3, Horta de Sant Joan 3.
Ens han trucat l'entrenador Mude al revés.
Bueno, 3-3, un punt que suma l'Horta de Sant Joan en aquest partit. Bé, de seguida anem ja al grup segon de la tercera catalana. Així està la classificació. Javi, no sé si veus algun favorit per aconseguir l'ascens de categoria, si veus ja alguns equips que s'estan començant a sentenciar.
Bueno, al final jo l'equip dels que hem jugat, el que més m'ha agradat és el Camarles, i són un equip jove, que van tots a una. Jo penso que costarà desbancar els d'allí dalt, si algú els pot desbancar. I després, bueno, al final el Deltebre està fent molt bona campanya, el Corbera està fent molt bona campanya, el Ulldecona acabarà estant allí, perquè hi ha d'estar. El Flix hauria d'estar més a dalt, vull dir, amb els jugadors que té, i al final té més pressió que ningú, perquè és l'equip que realment pues, ha dit que la seva aspiració és pujar, o està allí, vull dir... I després, bueno, després les dos mores, pues, bueno, les dos mores, el Pinell, aquí hi ha una miqueta de baile, i després la Xènia estic convençut que sortirà d'allí baix, vull dir, que com sigo, i al final, pues, bueno, excepte el Remolins Vítem, que ja ho veurem, vull dir, perquè al final és un bé, i bueno, sempre pues, pots baixar jugadors de l'A que no juguen, ja veurem, això és molt llarg. Aquí, al final, està clar que els de dalt estaran a dalt, però aquí això dona moltes voltes.
Bé, ara ho has de mirar des d'un altre punt de vista. Abans ho miraves com a jugador, i ara ho mires com a tècnic, ja. Has d'analitzar equips, has d'anar a veure alguns partits per a veure, doncs, quan toca jugar contra ells, una mica quin és el plantejament que posen, a dir que és una altra història. T'has ficat en aquest món de l'entrenador, que no sé per què al final vas decidir per a ficar-te com a entrenador, però...
Bueno, a veure, al final, pues a casa, l'home de ma germana és l'entrenador del Benavarre, que està en a preferent aragonesa, i bueno, i al final pues, m'ha dit, pues tranquilo, los entreno, ja t'ajudaré, perquè a veure, a mi l'únic... O sigui, que el futbol ho porto dins i que gestionar equips ho faig cada dia a la feina, vull dir, això ho tenia clar, i que el vestuari el portaria també. El tema de portar els entrenaments, pues, bueno, pues, al final ara iniciarem, bueno, farem el curset que necessiteu fer i si estem en ello, vull dir, per poder fer d'entrenador i no jugador-entrenador. Sí, sí. I al final, pues, bueno, va ser una referència, em va dir, pues, anima-te, els entrenadors ja te tiren un cop de mà, i al final, sobretot, per la unió dels nois. Vull dir, els jugadors... Jo veia que hi havia un grup que es podia treballar i que es podia tirar endavant, i la prova està que, a veure, al final els resultats que portem dels últims 4 partits, pues, són 7 punts. Hem visitat el Móra d'Ebre, hem visitat el Móra Nova, hem jugat 3 partits a fora, que portàvem 0 punts abans. Vull dir que l'equip està millorant.
Bé, doncs nosaltres deixem ja la tercera catalana. Abans, però, tenim la resta de la jornada amb alguns partits que ens queden encara per a repassar.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el partit entre l'Aldeana 1, Ametlla de Mar 1.
Aldeana i Ametlla han empatat a 1 en un duel molt igualat. Els locals s'han avançat a través d'Àlex Gallego al minut 63, però Abraham Bacalep igualaria el partit al 77 per acabar amb repartiment de punts.
Més partits. Santa Bàrbara 1, Camarles 2.
El Camarles converteix en el nou líder de la tercera després de superar avui el Santa Bàrbara. Els camarlencs han obert la llauna al minut 18 mitjançant Rubén Aliau i no ha estat fins a un quart d'hora per finalitzar el duel que s'han produït més canvis. Jaume empataria al 76 i en el darrer minut Daniel Ionut tornaria a posar per davant els camarlencs per sentenciar en l'1-2.
I per acabar, del Tebre 3, Remolins Vitembe 0.
El Deltebre ha sumat els 3 punts a casa després de superar per 3-0 el filial del Remolins Vitem. El conjunt deltebrenc va avançar-se al marcador a la recta final de la primera part amb un doblet de Josep de la Torre i sentenciaria al 58 amb una diana de David Rovira.
Molt bé, doncs aquesta és la resta de la jornada del grup primer i la tercera. Anem cap al grup segon.
Resultats i classificació.
Vinga, som-hi, tercera catalana, grup segon, jornada número 12, amb la Pastoreta 3, les Borges del Camp 0.
Hospitalet de l'Infant suspès amb el partit contra l'Unió Astorga. Sí? Molt despistat.
S'ha canviat el nom, l'Hospitalet de l'Infant. Sí. L'Hospitalet de l'Infant suspès.
Falset Esportiu 3, Espanya Canonja 5.
Salou 2, Alhambra de Reus 2.
Racing Club Futbol Bonavista 5, Alcobé 0.
Montbrió 1, Bonavista 2.
Cambrils United 1, Sant Pere i Sant Pau 1.
Camp Clas 6, Maspellicer 1.
I Salauris 0, Vilaseca B 1. Ara mateix el Camp Clas és el líder de la classificació, 29 punts, segon Vilaseca B amb 25, els mateixos que l'Hospitalet de l'Infant, que recordin té dos partits menys, el d'avui que té suspès contra l'Unió Astorga i un altre que en queda encara pendent. El Falset, després de perdre avui contra l'Espanya Canonja, se situa 9è classificat amb 18 punts i a la part baixa de la taula està l'Unió Astorga amb 9, Sant Pere i Sant Pau amb 7 i tanca amb 5 les Borges del Camp. Per a que ens expliqui aquesta derrota del Falset avui davant de l'Espanya Canonja, tenim el Jordi Perelló via telefònica. Jordi, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Com esteu?
Molt bona nit, Jordi. Doncs explica'ns aquesta derrota del Falset d'ahir dissabte, 3-5 davant de l'Espanya Canonja.
Doncs podria ser un resultat de hockey, no pas de futbol. Si 8 gols en un partit, clarament es marquen. I ahir va passar el nou Domènec Aragonès. Per què va passar? Doncs perquè l'Espanya Canonja va ser superior a l'equip de la capital del Pirat. Potser, bàsicament, al primer temps. Tot ho diu, als 27 minuts de la primera part ja l'equip del Tarragonès va guanyar per 0 gols a 3. Díaz feia el 0-1 als 8, Molina 0-2 als 10 i Díaz al 0-3 als 27 d'aquesta primera part, amb una primera part clarament neta de l'equip de l'Espanya Canonge. Tot i que Carlitos Figueroa, el falsetà Carlos Figueroa, reduïa distàncies a l'1-3 als 36 d'aquesta primera, Díaz, amb un hat-trick de jugador de l'Espanya Canonge, ja ho sentenciava tot a 4 minuts per acabar la primera part als 41. 1-4 a la primera part, la cosa, òbviament, era gairebé impossible perquè el Falset Esportiu pogués remuntar aquest encontre i va ser superior amb 1-4, òbviament, l'equip de l'Espanya Canonge. A la segona part sí que es va igualar potser una miqueta més el joc, però l'equip canongi no va deixar de fer altres gols. 1-5, al minut 16 marcava Orellana. I el Falset Esportiu va poder maquillar una miqueta el resultat. Als 26 feia Carlitos Figueroa al 2-5 i un minut per acabar el partit. Ferran Rocamora maquillava una mica el resultat, tal com dèiem, acabant el joc marcant els 3-5 final. Derrota del Falset Esportiu, que és aquest partit la segona derrota consecutiva, merescuda, cal dir, la d'ahir, el nou Domènec Aragonès. Tot i així, el Falset continua la zona més que tranquil·la de la classificació. Si bé és evident que es situa molt lluny dels jocs descents, també és cert i és evident que es situa també molt lluny dels jocs perillosos, dels jocs de descens, a un Falset que cal recordar-ho de majúscules, l'objectiu és mantindre la categoria i aquest any, tal com van les coses, òbviament no hi ha cap mena de complicació. Un Falset que cal dir també que és cert que va perdre contra l'Espanya Canonja, però jo crec que amb un gran titular, amb 9 falsetans a l'11 inicial, que difícilment, jo crec que molts pocs equips de categoria regional ho poden dir, que 9 jugadors del poble van formar l'11 inicial del Falset Esportiu. Jo crec que això és una gran notícia. Un Falset que, com el dèiem, és novè classificat en terra de ningú, molt tranquil·la situació, i un Falset que se'n va a Reus el proper dissabte, el terreny d'un dels cues de l'Unió Astorga, una partida a les 6 de la tarda, intentarà deixar enrere aquestes dues derrotes consecutives que porta l'equip de la capital del Priorat.
Molt bé, doncs, a veure si podem aconseguir aquests 3 punts importants per al Falset, per anar escalant posicions al grup segon de la tercera catalana. Jordi Perelló, com sempre, gràcies, bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Fins la propera, adéu.
Bé, doncs el Jordi Perelló, com sempre, apropant-nos l'actualitat del Falset Esportiu. Moment d'anar a la publicitat. Abans, però, no sé si tenim algun comentari a través del nostre Facebook. La pregunta de la jornada, Judit.
La gent s'ha quedat una mica muda.
Bueno, estava escoltant el Javi Marrodan, sí. Estava escoltant el programa, al·lucinant. És a dir que...
Bueno, hem ficat bastant algun me gusta a la pregunta.
Sí.
I...
Sí. Molt bé. Bé, doncs la gent que ho vulgui pot anar comentant, Què en penseu una mica d'aquesta temporada del Pinell? Comentaris a través del nostre Facebook de Dins l'Estadi. Nosaltres anem a la publicitat, són ara mateix les 11 i 37 minuts, uns minutets de publicitat i tornem de seguida ja amb la recta final del programa amb tota la quarta catalana, futbolistes agrencs al món, poliesportiu, i ja està, avui no tenim sorpresa, avui, eh? Avui no tenim a Fran Carretalà. El gran hermano, al final.
El de Doni. Així que... Jo he dit la paraula ja, perquè si no...
Sí, sí. És com... Va ser el resum, no? És el que et va quedar sí. del programa anterior. Bé, doncs, no res, uns minuts de pausa i tornem de seguida aquí a Dins l'Estadi. No marxin, fins ara.
Adiós.
Dins l'Estadi. Dins l'Estadi. Amb Eduard Pino. Eduard Pino. Xavi Salvador. Xavi Salvador. Genís Pena. Genís Pena. I Judit Bru.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot, maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Òscar Pintura Decorativa. Pintura industrial. Estucats. Apliquem tota classe de pintures. Rehabilitació de tota mena de façanes amb garantia de 10 anys. Més de 25 anys d'experiència. I sempre amb el millor preu i la màxima qualitat de treball. Demaneu pressupost sense compromís al número 609 56 81 16 o bé visiteu la nostra web oscardecor.cat. Òscar Pintura Decorativa. A Benissanet i Miravet. Litos som l'empenta i la solució que necessiteu. Litos us ofereix el servei de logopèdia i molts altres, com la teràpia o psicomotriu o les tècniques d'estudi i aplicació en els aprenentatges escolars molt profitoses. Fem teràpia familiar i de col·laboració amb l'àmbit escolar, especialistes en diagnòstic i orientació psicopedagògica. Fins i tot fem estudis grafològics i grafoteràpia. Litos, gabinet psicopedagògic al carrer Gardènia número 2 de Móra d'Ebre. Telèfon 977 84 45 92 84 45 92.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Restaurant L'Economat de les Mines a Bellmunt del Priorat. És part de la història. Abans, perquè era la botiga dels miners. Ara, perquè som un restaurant de referència a la comarca. Rústic i modern alhora, amb menú diari i menú especial de cap de setmana. També menús especials per grups i menjars d'empreses. Paelles, mariscades, calçotades, sales per a celebracions, batejos, comunions, aniversaris, etc. Just davant de l'Ajuntament. Reserves al 669 89 27 66 o al 977 83 13 46. Visiteu L'Economat de les Mines.com.
Viu el futbol com només es viu a Canal Plus. I només ara, la Lliga BBVA, la Copa del Rei, tota la Champions i les millors lligues internacionals per només 15 euros al mes més IVA tota la temporada. Canal Plus.
I això no és tot, perquè a Obanet Reparacions, la màquina, som el servei tècnic oficial de les marques Teca, Cata, Smec i Orbegozo, entre moltes altres. I si vols canviar el teu electrodomèstic, no t'ho pensis més i visita'ns a la nostra botiga. Per més informació, visita'ns al carrer Reis Catòlics número 3 o truca al telèfon 977 420 657. No esperis més. A Obanet Reparacions a la Màquina tens l'electrodomèstic que estaves buscant.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A la Farinera, els apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a la Farinera et permeten desconnectar totalment de maldecaps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques... Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646 985 223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida. Cadena SER.
Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista l'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, l'agenda, entrevistes, passatemps. Revista l'Oliver, la revista que està de moda. A Móra la Nova, fusteria als Masos. Fusteria feta a mida per obra nova o reforma. Revestiments de parets i sostres, portes i finestres, armaris a mida, parquets i tarima flotant, mobles de cuina i bany, restauració de mobles antics. I per l'exterior, pèrgoles, coberts, mosquiteres i tancaments en fusta. 606-71-94-33. 606-71-94-33. O per mail a fusteriaalsmasos2013@hotmail.com. També al Facebook. Fusteria als Masos, la fusta de casa, amb bones mans.
Cansats de pagar grans factures de llum, gasoil o gas per escalfar-vos? A Instalcelma us proposem una bona font de calor, neta, econòmica i renovable, la biomassa. A Instalcelma us oferim assessorament, venda i muntatge d'estufes per cremar biomassa, tant de llenya com de pallet o d'altres. Som distribuïdors directes de grans marques. Instalcelma. Truqueu i informeu-vos sense compromís. 977 43 50 83 o 629 34 70 36. Ofertes permanents.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
18 minuts i arribem a les 12 de la nit. Moment de fer un repàs ja a la quarta catalana, grup 20, jornada número 12. A Caldes Sagà, aquesta jornada descansava l'Arnes, però tenim més partits. Sant Jaume d'Enveja B, 0, la Cava B, 6.
Bot, 3, Campredó, 2.
La Galera, 0, Roqueteng B, 3.
Tivenc, 0, Benissanet, 0.
Ebre Escola, 1, Xerta, 0.
Godall, 4, Ginestà, 2.
Jesús Catalònia B, 5, Els Montells, 1.
I Jesús i Maria B, 2, Escobé, 2.
El Godall és líder de la classificació amb 30 punts i dos partits menys. Tivenys, segon amb 21 i Campredó, tercer amb 20. Comparteix, però, aquesta plaça amb el Jesús Catalònia B, que també en suma 20, i també l'Ebre Escola. Per tant, molt, però que molt apretada la part alta de la classificació. Sembla ser que el Godall s'escapa. Aquest ja té pràcticament la plaça d'ascens a tercera catalana assegurada. Hauria de canviar molt la cosa. Recordin que també jugarà tots els partits fora de casa, pràcticament a la segona volta, que ens està jugant tots a casa en aquesta primera volta, però veurem com influeix això en aquest equip, que recordin, té molts dels jugadors que jugaven la temporada passada a la Sénia. Però les altres dues posicions, la segona i la tercera plaça, que donen accés també a l'ascens de categoria, estan molt, però que molt igualades. Inclús el Ginestà, que ocupa la setena posició, és un dels equips que opta en aquestes dos i tercera posició. És a dir, que està a només 3 punts. Tot i que el Ginestà setè, està a 3 punts de la segona posició. Per tant, molta igualtat en aquesta part alta. Tivenys, Campredó, Catalònia B, Ebre Escola, Benissanet i Ginestà. El Benissanet, que després d'empatar ahir al camp difícil del Tivenys, doncs suma un punt més, i el Ginestà, doncs, que ha perdut aquesta setmana al camp del líder, el Godall. Un Godall que, com dèiem, porta 10 partits jugats i 10 partits que ha guanyat. Li falten dos jornades que té de disputar. Per tant, sembla que la cosa pinta bé per al Godall. L'Escobé, que sembla ser que si li repeteix la mateixa història, l'empat en els partits al temps de descompte, és de ser amb 13 punts i tanca el Sant Jaume d'Enveja B amb un sol punt en aquestes 12 primeres jornades de Lliga. Així que anem a fer un repàs als partits d'aquesta jornada a la quarta catalana.
Club Esportiu Ginestà.
Bé, doncs, com dèiem, Godall 4, Ginestà 2, el Ginestà que no ha pogut sumar en el difícil desplaçament a Godall. Les jugades a pilota aturada han condemnat a la derrota als d'Àngel Guiu. Ben aviat, Joan Zaragoza feia l'1-0, un gol que neutralitzava, però al quart d'hora de partit, Àlex Blader fent l'1-1 al marcador. Però, de nou, Joan Zaragoza, als 19 minuts, posava el Godall per davant amb el 2-1, i Jordi Reverté, en l'última jugada de la primera meitat, posava el 3-1 per al líder de la Lliga. Ja a la segona part, tot i el marcador en contra, el Ginestà ha seguit plantant cara i ha gaudit ocasions molt clares per a, doncs, posar més emoció al partit. Però per contra seria Florin, per als interessos locals, qui feia el 4-1 al minut 59. Ja al 74, Arnau Alcoverro feia el segon gol per als d'Àngel Guiu i el definitiu 4-2 al marcador. Un Ginestà que ha fet un bon partit davant del líder. La propera setmana es desplaça al camp del Xerta.
Club Esportiu Benissanet.
Tivenys 0, Benissanet 0. Partit molt igualat del Benissanet, que ahir va sumar un punt molt important davant un rival directe com és el Tivenys, que encara manté la plaça d'ascens. El Tivenys va ser algo superior al primer temps, però les alternatives per al Benissanet arribarien ja de cara a la segona part, quan els de Jordi Barrufet van dominar una mica més l'encontre. Òbviament, però, les reduïdes dimensions del terreny de joc permetien un partit obert fins al final. Empat just al final dels 90 minuts, que deixa les coses tal i com estaven per als dos equips. La propera setmana, el Benissanet rebrà a l'Ebre Escola.
Arnes, Club Esportiu.
d'Ernest Descansava.
L'Ernest Descansava aquesta setmana. Més partits.
Vinga, pues. Pedazos, Domingo.
Com vulguis.
Futbol Club Ascó.
Jesús i Maria B, 2, Ascó B, 2. Altre cop la mateixa història per al filial de l'Ascó i el guió del partit ja comença a ser habitual. Els de Rubén Viudez semblava que tenien el partit guanyat, però en el temps de descompte tornen a encaixar un gol que els priva de la victòria, com va succeir, per exemple, ahir al migdia a l'AUB. Als 21 minuts de partit, un gol de Danil servia per avançar els locals, però Àlex Curado, just abans del descans, al minut 41, aprofitava que el porter no mesurava bé la sortida, li feia el bot típic davant i Jurado, amb el cap, feia còmodament l'1-1. Error de porter típic del futbol bas, eh? Quan aquesta pilota et bota al davant i et minges el bot. A la segona part, l'Ascó aconseguiria avançar-se al marcador gràcies a un magistral llançament de falta d'Albert Troiano, al minut 74, però poc després el filial de l'Ascó es quedava amb 10 homes per l'expulsió de Marc Coll, per unes suposades mans al mig del camp, que significava la targeta groga, la segona per al jugador de l'Ascó, que enfilava camí de vestuaris. I ja al temps de descompte, al minut 94, jugada del Jesús i Maria per la banda, no tapava bé l'Ascó aquesta jugada d'atac, Pitar, que es queda tot sol davant Juncà, i feia plaer el 2-2 definitiu. Així doncs, l'Ascó que només pot sumar un punt al final d'aquesta jornada. La setmana vinent, Arnes Ascó. Va, Javi.
Bot Futbol Club.
I hem de parlar del Bot, la victòria del Bot.
Bot 3, Campredó 2, importantíssima victòria del Bot davant d'un rival de la part alta com el Campredó. El partit no començaria de cara dels interessos dels de la Terra Alta, ja que Omar s'avançava al marcador ràpidament al minut 8. La primera part seguiria molt igualada amb els dos equips en busca del gol. Fins la segona part, però, no es veuria la reacció del Bot, que empatava el partit gràcies al gol de Joan. El gol feia créixer els locals que aprofitaven la baixa d'intensitat del Campredó per a fer el 3-2 a obra de Genís. Ismael tornava a posar la igualada al partit marcant al 61 i dos minuts més tard era Cristian qui feia el definitiu 3-2 que el Bot s'encarregaria de defensar fins al final del partit. Els tres punts es quedaven a casa i el Bot en la victòria situa 14 amb 10 punts.
Per què rius, Genís?
Perquè la Judit ha publicat la foto de Javi. De Javi s'ha quedat a l'ample. Jo li havia passat de broma i la Judit l'ha publicat en sèrio.
M'has dit comparteix? Doncs pues vale. I aquí l'he ficat.
Bueno, no entenc.
L'elimino.
Aquí tenim el nostre company, Javi Salva, en el dia del seu aniversari. Quart de segle. Quart de segle.
És que damunt ho fiquen a explicar això. Això perquè veig la poca feina que té gent que té la gent en aquest programa.
I això com va ser, Javi?
Ja
això
està.
És màniga curta, deu ser l'estiu, això, no?
Sí, sí.
No, el gener de l'any passat.
Per tant, dic, home, si fos avui encara rai, però si no ho és, no?
No ho és, no.
Però és que...
Avui compleix 25 anys i mig.
És que no ve a cap puesto això, tu. No.
Bueno, aquí queda. Bé, doncs, dit això, hem repassat ja el grup 20 de la quarta catalana. Hem de fer el repàs a la resta de la jornada perquè tenim encara més partits per a repassar d'aquest grup 20 de la quarta.
El repàs de la resta de la jornada.
Vinga, més partits. Sant Jaume d'Enveja B, 0. La Cava B, 6.
La Cava B es va imposar al filial del Sant Jaume per 0-6 amb un hat-trick de Narcís Fabra, un nou gol d'Aaron Casanova i un doblet de Joel Garriga.
La Galera 0, Roquetenc B3.
El filial del Roquetenc ha estat el vencedor del duel contra la Galera en un partit que ha acabat amb el marcador de 0-3. Els de Roquetes ja anaven per davant al minut 12 després de fer pujar el 0-2 Víctor Bertomeu i Antonio Barberà i al 38 sentenciaria Ivan Arasa.
Ebre Escola 1, Xerta 0.
L'Ebrescola s'ha fet amb els 3 punts a casa en superar el Xerta gràcies a un únic gol de Josep Esquerra al minut 4 de partit. El conjunt Xertolí ho ha intentat a la segona part, però els tortosins segueixen amb la gran dinàmica que els situa a la cinquena plaça.
I per acabar, Jesús Catalonia B, 5, els Montells 1.
El filial del Catalonia no va tenir compassió dels Montells, a qui va superar per 5-1. El duel va començar a favor dels locals, que feien pujar l'1-0 al 19 amb un gol de Ramon Massip. Tot seguit, els Montells va igualar amb una diana d'Abdelac, però quan semblava que el partit seria més equilibrat, el Catalonia B va fer 4 gols més fins al final.
Molt bé, fins aquí la resta de la jornada del grup 20 de la quarta catalana. Quin cachondeo, Xavi?
Això... Pues ho passeu molt bé.
Ja ho he borrat, tranquil.
No, sí, m'és igual. Vull dir...
És ell, ja.
Estava vol per ser gitano o no, però?
Sí, ho va fer... La dona de Rafael Castillo.
Ah, l'entrenador olímpic.
I aquí
molt, som... Molt bo el braç digital.
Una meravella. Se van fotre les mosques, però...
Molt bé, sí.
Bueno, algú se'n tenia que fotre, no? Bé, doncs...
I mira el que ha quedat, no?
Fins aquí. Havia de fer una venjança particular.
No, era mentira. Se va fotre tot Xavi, però...
Ah, sí, sí.
Ho volia arreglar d'alguna manera. Sí. Bé, cal destacar que el grup 24 de la quarta catalana, el Porrera ha perdut per 2-3 davant del Riudecols, eh?
Joder.
No, ah, estava perdent 0-3... I sembla que feia una mica el camí del Pinell, eh? 0-3 a la mitja part, i després, amb un gol d'Arnau, s'han ficat 1-3, després, al minut 87, Jordi Abelló feia el 2-3, i hasta l'últim minut d'allí provant, no?
Ha faltat la falta del porter.
Ha faltat l'èpica del Pinell, no?
Aquí. Passa molt poques vegades, sí. Però quan passa és bonic.
Quarta catalana, com la veus, Xavi?
Bueno, a part de que el Godai sembla que està en un ritme superior, després jo penso que el Tivenys, el Ginestà... Bueno, allí, els 4 o 5 que estan allí serà divertit. El Benissanet també penso que té bon equip. Vull dir, bueno, al final, totes aquestes categories a casa... Però el Godai també el vull veure fora de casa. Vull dir, sí. Si ho ha jugat tots els partits a casa, guanyant els 10, ha de tindre bon equip, estarà a dalt... Sí. Però vull veure si la seva superioritat és tan clara fora de casa.
Com és
de
casa, defensa la segona volta, no?
Sí, bé, quan hi ha el camp del Benissanet, el camp del Ginestà, ja veurem a veure si realment hi ha tanta diferència, que ho dubto.
Bé, doncs, el Godell que està agafant el relleu del Corbera d'Ebre la temporada passada, no?, una mica en aquesta quarta catalana.
Sí, però al final també va tindre que competir amb el Batea, eh? Vull dir, al final el Corbera va pujar sent el primer, però bueno, el Batea també va estar allí, vull dir, no és tan senzill marxar i que els altres equips no competeixin, vull dir, al final a un equip li donarà un susto.
Bé, doncs, finiquitem ja la quarta catalana, anem ja als últims instants del programa d'aquest diumenge. Futbolistes ebrencs al món.
Vinga. Futbolistes ebrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc en Jordi Angel.
Hola, sóc Eduard Bacart.
Hola, sóc Bruno Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensen ells.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi els seguim de ben a prop.
Uns minuts i arribem ja a les 12 de la nit. Ells 2, València 1. Un gol de Cristian Herrera, falta de 5 minuts per al final, ha donat la victòria en el derbi davant el València. Victòria molt celebrada per als locals i en un gran partit d'Edu Albacar, que en aquest aspecte li ha guanyat la partida a Oriol Romeu, que malauradament ha hagut de veure el partit des de la banqueta. Més partits, anem ja a la segona divisió. Tenerife 2, Jaén 1. Victòria important del Tenerife, que el deixa a la part mitja de la taula, igual que el Jaén. El tortosí Víctor Curto ha jugat tot el partit. Fulham 1, Swansea 2. Els d'Àngel Rangel van guanyar la desena victòria d'aquesta temporada al camp del Fulham, a la vora del Tàmesis. Va ser en un partit vibrant, on el gol de Shabley, a 10 minuts del final, va decantar la balança per als interessos del club galès. El proper dijous, al Liberty Stadium, torna a l'Europa League amb el Swansea València. I per acabar, Wigan 0, Brighton 1. Un gol d'Andrew Crofts al minut 72 va ser suficient per a que el Brighton de Bruno Saltor aconseguís la tercera victòria consecutiva, que el deixa al final d'aquesta jornada a només 2 punts de la zona de play-off d'ascens. I fins aquí l'apartat de futbolistes ebrencs al món d'aquesta setmana, i abans de marxar, crònica poliesportiva amb Judit Bru.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Bé, comencem aquest apartat amb curses de muntanya, i és que aquest diumenge Horta de Sant Joan està a l'escenari de la cinquena cursa de les Roques, la darrera prova del circuit de curses de muntanya d'aquest any 2013. La prova ha comptat amb la participació de 239 corredors i ha proclamat campions Pere Aurell amb 2 hores i 33 minuts i Ragna de Bats amb 3 hores i 4 minuts. Pel que fa al podi masculí, han seguit Aurell, Ahmed El Cayet, amb 2 hores i 37 minuts i 15 segons, en segona posició, i Roberto Prades, en la tercera, amb 2 hores, 37 minuts i 45 segons, 30 segons més tard. En dones, van seguir debats Judit Lamas, amb 3 hores i 24 minuts, i Xènia Pallarès, amb 3 hores i 26 minuts. L'organització ha aprofitat el cinquè aniversari per modificar el recorregut, sent que fos més exigent. Durant els primers 6 quilòmetres, els participants havien de completar dues ascensions exigents a la cresta del riu Sec i a l'Espina.
Menos mal.
Punt més alt de la cursa, a 1.203 metres. Posteriorment, havien de baixar fins a les Edes per tornar a pujar per la faixa del mossèn Pere, des d'on ja encaraven la recta final, passant pel pujador de la Mala Dona.
Mala dona.
En total, 1.830 metres de desnivell positiu. Amb la disputa de la cursa d'Horta, finalitza el circuit ebrenc de curses de muntanya que ha proclamat campions Judit Lamas i Hussein Abagat.
Enhorabona a la Judit Lamas i al
del
Hussein.
Del Team Flowers i a Hussein de la UEC Tortosa.
Molt bé, enhorabona als guanyadors.
Este, este divendres tindrà lloc l'acte de cloenda.
Molt bé, amb els premis
a Falset,
i tot.
Sí.
A Falset,
sí. A Falset.
Molt bé, el Priorat, eh?
Suposo que diumenge ne parlarem una miqueta.
Doncs sí, tant, suposo que sí. No?
Vale. Seguim amb futbol sala, i és que l'Escó de tercera divisió nacional va aconseguir el triomf a domicili a la pista de la Lenya, a l'Hospitalet de Llobregat, per 4-7. A la Lliga de la Primera Catalana, exactament en el grup 6, el Móra d'Ebre ha viscut una nova derrota, en aquest cas contra el Tecnòvit Alforja B, per 9-2. D'altra banda, el Flix va caure a casa amb un resultat ajustat de 5-6 contra el Vandellòs. I també el grup 6 per la segona catalana, jornada positiva per als del territori. Victòries de Gandesa a la pista del Montblanc per 3-5, també triomf del Móra a la nova casa amb la visita del futbol sala Rapitenc per 6-5 i finalment empat del Riba-Roja d'Ebre a Deltebre contra el Delta Sporting amb un marcador final de 4-4. I encara en futbol sala, a la Lliga de Tercera Catalana, el grup 8, el Tivissa van sopegar contra el Vinalló per 6-5 i el Capçanes també va viure una derrota a casa per 3-5 contra el Torredembarra. I seguim encara en futbol sala, però femení, a la Lliga de Primera Divisió, el Flix va viure una derrota a la pista de l'Aldeana Burger Brother per 7-2. I pel que fa a la segona divisió, al grup 4, l'Escó es va imposar al Maspujols per 2-1. I acabant, destacar que aquesta jornada s'ha disputat el derbi Móra-la-Nova, Móra d'Ebre, en la categoria juvenil de futbol sala, i que va acabar per 1-1.
Molt bé.
Ei, Xavi, si hagués de jugar un equip...
Ja. Sí, 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 el Burger.
El Burger Brother,
ja, ja,
de l'Aldea.
Això, quin
tipus, és el patrocinador també del... Bueno, de l'Aldea.
Què més?
Seguim amb handbol femení, i a la Lliga Catalana l'Escó va sumar una nova victòria a casa amb la visita de l'OAR Gràcia Sabadell amb un resultat final de 26-15 que els manté com a líders de la taula classificatòria. Bàsquet. El Móra d'Ebre ha tornat a perdre una nova jornada de Lliga a casa. Els morencs es van veure superats pel Club Joventut Ullacona amb un resultat final de 66-74. I acabem amb la Lliga de Futbol 7 femení de les Terres de l'Ebre. La setena jornada ens ha deixat aquests resultats. Olímpic de Móra d'Ebre 2, Sant Jaume d'Enveja 0, Ginestà 1, Femení de Tortosa Ebre 3, Santa Bàrbara 1, Arnes 2, Amposta 4, Alcanar 2, Aldeana 3, La Cava 2, i suspès el partit entre Gandesa i Remolins Vitem. I hasta aquí.
Hasta aquí. S'acaba la crònica poliesportiva. Últim repàs
al Facebook. Però tinc la sensació que m'esteu lesionant.
Sí, queda poc temps. Queda un minut per acabar el programa.
Vale, ja he acabat. Callo.
Facebook, tenim alguna cosa, Judit?
De moment la gent, doncs mira, deu mirar la pel·lícula.
En Torrente avui, em sembla.
Sí? Bueno, doncs, si no tenim res al Facebook, moment de posar el punt final al programa d'aquest diumenge. Xavi Marrodana, ha estat un autèntic plaer que ens hagi visitat aquí a la ràdio. Esperem que t'ho hagués passat bé.
Sí, molt. La veritat és que sou molt bons. A més, que el programa es queda molt bé. He escoltat des de fora, avui a dintre.
Pues,
és
una altra història, no?
Que us ho passeu molt bé, a més.
Veus la prèvia del...
Veus la prèvia, el post. Però, bueno, al final, que seguiu fent-ho, perquè és una forma molt bonica de que la gent de la Terra de l'Ebre s'entere del món d'esport d'aquí. I la veritat és que simplement felicitar-vos, com us he dit abans, i que sigui així.
Que vagi bé la temporada amb el Pinell, eh, Xavi? Una abraçada ben forta, que vagi bé. Bé, doncs, Xavi, Genís, Judit, fins aquí el programa d'aquest diumenge. Recordin el proper... Començarem una mica més tard, una mica més tard, perquè juga el Barça a Sant Mamés.
Què passa la setmana que ve, Edu?
Atlètic de Bilbao-Barça.
Campanera!
Atlètic de Bilbao-Barça a les 9 de la nit, per tant, dins l'estadi comença després del partit. És a dir que la propera setmana hi tornem. Jo no hi aniré, però confio en vosaltres, ho fareu la mar de bé. Són les 12.
No vindrem.
Són les 12, continua la cadena ser aquí amb el Larguero i dins l'estadi torna el proper diumenge. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.